Cope Lleida.
Estàs informat.
Què tal? Bon dia, com està? Soc el Ricard Álvarez. Comencem Herrera en Cope a Lleida, puntuals com sempre, 12 i 20. I comencem setmana dilluns avui, 12 de febrer del 2018. Hores d'ara, 11 graus a la ciutat de Lleida, sol, però vent i vent fred. Buscarem la previsió meteorològica, com sempre, des de l'Agència Estatal de Meteorologia. Després parlarem, ens posarem al dia de l'actualitat informativa de les comarques de Lleida. I després estaran amb nosaltres els guanyadors i finalistes de les tres categories del concurs periodístic de cartes al director Josep Pernau, que anualment, ja sabeu que venen aquí a la ràdio per explicar el per què, què han escrit i per què han escrit això. Estaran amb nosaltres avui, des de primer d'ESO fins a segon de batxillerat. També posarem somriures a les cares de la gent amb el Joel Carnicer i el Joan Bellmunt, que ens durà cap a les dues amb una nova proposta dels nostres pobles. A partir de la una, la radiografia. Posem sobre la taula tots els resultats del cap de setmana, esportivament parlant. Alguns de bons, uns de dolents, els altres ni fu ni fa. En parlem a la radiografia. I a dos quarts de dues, obrim la Nacional 240 amb Cope Tarragona i Cope Lleida conjuntament. Avui ens avancem i parlem de dies mundials, concretament del que passarà el dia 15, que és el Dia Mundial contra el Càncer Infantil. En parlarem a fons a partir de dos quarts de dues a la Nacional 240. 11 graus a la ciutat de Lleida. Anna Borrell, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Encara continuarem amb alguns núvols a les comarques de Lleida. Al llarg del dia aniran marxant, cel més clar, amb poca nuvolositat aquesta tarda, excepte la Vall d'Aran, on es mantindrà la nuvolositat encara amb una cota de neu que ha d'anar baixant progressivament i que, per tant, deixaran registres de neu força importants en aquest sector. Les temperatures baixen avui amb mínimes que s'enregistraran al final del dia, màximes de 13 graus a Lleida, 12 a Balaguer, 10 graus a Tàrrega, 6 graus a la Seu d'Urgell i 2 graus a Viella. El vent ha de continuar fluix i variable. Demà començarem el dia amb poca nuvolositat, però al llarg del mateix matí s'anirà tapant més i a la Vall d'Aran i en zones properes a la tarda s'esperen precipitacions febles amb una cota de neu inicialment a qualsevol punt que anirà pujant fins a 600 o 800. Per tant, a la tarda tornem a tenir avisos de nivell groc per nevades de fins a 5 centímetres a la Vall d'Aran. Les temperatures encara baixaran més demà, parlarem de força fred amb avisos de nivell taronja al Pirineu per mínimes de 10 graus negatius, 4 sota 0 també a la depressió central, les comarques del Pla de Lleida. Lleida mateix, Tàrrega, tindrem 4 graus negatius, a Balaguer 5 graus sota 0, a la Seu 8 graus sota 0 aquesta matinada, a Viella 11 graus sota 0. Pel que fa al vent, continuarà fluix i bufarà d'oest i sud-oest.
És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Anna.
Cope Lleida.
Estàs informat.
Com sempre, comencem amb la informació de servei. Xarxa viària lleidatana. Doncs tenim dos punts amb obligatorietat de cadenes, els habituals, el port de la Bonaigua i l'accés al Pla de Beret. Obligatorietat de cadenes. Que, per cert, dissabte, aquest cap de setmana, 1.200 abonats de Llívia es van quedar sense subministrament de gas. Vaja, potser no és l'època per quedar-nos sense gas, tenint en compte que la majoria és perquè tenen calefacció a gas, no per l'aigua calenta de la dutxa, que evidentment també va bé, tenir l'aigua calenta, però la calefacció, ara al mes de febrer, amb el fred que està fent, doncs déu-n'hi-do, això va ser aquest dissabte, aquest cap de setmana. Una nena d'11 mesos del Pla d'Urgell ha mort aquest cap de setmana per una meningitis a l'Hospital Parc Taulí de Sabadell. Salut assegura que ha pres les mesures habituals de vigilància i prevenció de la malaltia en l'entorn més proper del nadó. I el nou rec de Peramola i Basella en fase de proves. La propera tardor, la primera fase d'obres executades per la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre, s'enllestirà en un mes. Parlem d'esports amb Control Motor.
La informació esportiva per gentilesa de Control Motor.
El nou Hyundai Kona és tan únic com tu. Inspira't per sorprendre't. Inclou Apple CarPlay, Android Auto, Head-Up Display i carregador sense fil. A més, el seu espectacular disseny i dinamisme són perfectes per al teu dia a dia. Nou Hyundai Kona. Tu l'inspires, tu el condueixes. Hyundai.
Control Motor, avinguda de les Garrigues 68, Lleida.
En parlarem a fons a partir de la una en la radiografia. Anem a recordar resultats del cap de setmana en futbol. Atlético Saguntino 1, Lleida Esportiu 0. En bàsquet, Força Lleida 70, Clavijo 62. I amb hoquei, Lleida Llista 5, Girona 2.
Herrera en Cope.
Cope Lleida. Estàs informat.
I ara sí, que donem la benvinguda a la Mari Carmen Salvador. Mari Carmen, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia a tothom.
I fem memòria, tal dia com avui, de fa 25 anys, o sigui que tirem enrere, cap a l'any 1993, un 12 de febrer, que es deia, perquè estàvem a punt de Sant Valentí, eh?
Oh, claro.
12 de febrer,
12, 13, 14, dos dies.
No sé si a la, a la premsa es començava a parlar d'això,
sí,
no?
Sí, algo es parlava, però vaja, no et pensis, no. Hi havia algun anunci.
No massa.
Però no massa. Bé, doncs la notícia era que la xifra de parats es va disparar a tot l'estat i va superar els 8.500 a Lleida.
Caram.
8.500 parats. Totes les comunitats autònomes van registrar augments en relació al 92, hi havia 86.602 persones més sense feina. L'augment registrat al gener va augmentar en 2,4 milions el nombre d'aturats a tot l'estat. O sigui que la crisi era patent i forta i començava en molta empenta. Els venedors ambulants en aquells moments solament confiaven en Siurana com interlocutor. La reunió que van tenir amb la directora de mercats va acabar en un clima de pessimisme. Els paradistes volien que es rectifiquessin els barems de puntuació i esperaven que al març la paeria donés una resposta a les peticions d'aquesta associació. També la sala del contenciós administratiu del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya va decidir en aquells moments estimar el recurs presentat pel Reial Aèreo Club de Lleida contra el Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca i, en conseqüència, anul·lar l'ordre del DARP que declarava reserva natural de fauna salvatge la timoneda d'Alfés. Segons el jutge, no es podia presentar cap recurs.
Ai, la timoneda.
La timoneda em va donar molt, molt que parlar.
Sí, sí, sí.
Donarà molt de sí. El govern es va comprometre l'any 93 a revisar l'accés dels taxis a Aigües Tortes. El Consell Executiu va aprovar el decret del Pla Rector d'Ús i Gestió. També en aquelles dates es va presentar al Parlament el Pla Territorial de Catalunya. I acabem avui parlant una altra vegada dels tribunals, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, que va dictar sentència respecte al contenciós que mantenia l'Ajuntament de Torres de Segre i el Bisbat de Lleida per la propietat de l'ermita d'aquesta població de Torres. El jutge va donar la propietat a la parròquia, limitant el patrimoni del bisbat i de l'Ajuntament. El consistori va donar per acabat el tema després de 10 anys de polèmica.
Déu-n'hi-do, també. Tot s'allarga. Tot s'allargava, vaja. Mari Carmen, fins demà.
Fins demà.
Lección número uno. Lánzate. Que sí, que te lances. ¿Qué motivos necesitas? ¿Te gusta? ¿Le gustas? ¿Lleváis toda la vida juntos o acabáis de empezar? ¿Qué más da? No tienes nada que perder.
Este San Valentín, lánzate. Y en dos horas tienes el regalo en casa con Click and Express. Servicio disponible en 54 ciudades. El Corte Inglés. Miles de ideas para acertar.
Yo, marido, padre y conductor, prometo que terminaron los años de pagar más por tener el mejor servicio y las mejores coberturas en mi seguro de coche. Hoy es el principio de todo. Hoy es el día. Hoy voy a hacerme todista.
Ya es hora de que saques el todista que hay en ti. Línea Directa, el seguro con todo y tienes el mejor precio garantizado. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
Un recibo. Y un recibo dividido entre 12 es menos recibo.
Con BBVA Plan Estar Seguro puedes agrupar el pago de tus seguros BBVA y fraccionarlos sin coste en 12 meses. Cuantos más agrupes, más ahorras. Infórmate en BBVA. BBVA, creando oportunidades.
Herrera en COPE.
COPE Lleida.
Estás informat.
I ho hem dit al principi del programa, com cada any és una d'aquelles cites il·lusionadores que arriben de manera estacional, un cop a l'any, els guanyadors del concurs periodístic Pernau. Els tenim de les tres categories, el guanyador i el primer finalista. Jo us els presento i espero que parlin. Escriuen molt bé, de veritat, però molt bé. Veureu que hi ha un nivell aquest any que se superen d'un any a l'altre. Ara veurem si parlar i trencar el gel també anem bé. Mira, us presento. Comencem a la primera categoria de primer i segon d'ESO. El primer finalista ha estat la Ariadna Pujol Soler. Ariadna, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Ariadna, tu vens de l'Institut Ronda.
Sí.
Fas primer.
Sí.
I, bueno, tu has escrit un text que porta per títol Dar las gracias.
Sí.
Molt bé. La guanyadora d'aquesta primera categoria ha estat la Maria Roca Esteve. Maria, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Tu vens del Col·legi Arabell.
Sí.
I estàs fent segon d'ESO.
Sí.
Molt bé. Tu has escrit Una bona convivència.
Sí.
Molt bé. A la segona categoria, que és tercer i quart d'ESO, el primer finalista està amb nosaltres i és el Guerau Massaguer Artero. Guerau, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Tu em sones, Guerau.
Sí.
Tu vas estar aquí ja l'any passat?
Sí, sí.
I què havies fet l'any passat? Vas guanyar? Vas ser finalista?
Sí, vaig quedar primer.
I estàs estudiant tercer a l'Institut Samuel Giligaia, per tant l'any passat estaves a la primera categoria.
Sí.
L'any vinent, ja t'avanço que si et tornes a presentar, seguiràs a la segona categoria i d'aquí dos anys ja saltaràs a la tercera, eh? Vull dir, per si vols anar agafant la costum d'anar guanyant o anar arribant a la final. Guerau, escolta, encantat de que estiguis aquí amb nosaltres. Has presentat un text que porta per títol Mater Dolorosa.
Sí.
Sí. El guanyador de la segona categoria és l'Enric Soler Aznar, de l'Institut Ronda. Enric, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Com estàs, Enric?
Molt bé.
Fas tercer d'ESO i el teu text porta per títol Los que aman.
A los que aman.
A los que aman. A los que aman. Molt bé. I a la tercera categoria, els grans, els grans, els que donen exemple, els que ja ho tenen tot superat a la vida, coincideix que els dos són de segon de batxillerat. El primer finalista és l'Albert Guallar Canes. Albert, què tal? No ho he dit bé?
No, Albert Guallar Moscateles.
Ah, val, doncs així m'ho han apuntat malament.
Però a prop, aquí, no passa res.
Sí, no m'ha costat ni volent, però està mal escrit, eh? Albert Guallar, tu estudies segon de batxillerat a l'Institut Samuel Giligaia.
Així és.
Ara després de parlar amb ell i de llegir el seu pseudònim, entenc el títol del teu text, és Respect,
sí,
interrogant.
Sí. Ja explicarem per què.
Ja explicarem per què, així m'agrada. I la guanyadora d'aquesta tercera categoria és la Rita Acebrón Espunyes, de l'Institut Samuel Giligaia també, cursant segon. Rita, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
I tu has guanyat per un text que porta per títol Estamariu 1901.
Sí, exacte.
Molt bé. Val, Maria, Col·legi Arabell, segon. Una bona convivència, guanyadora de la primera categoria. Maria, explica'm, què has escrit i per què?
Jo he escrit un tema de la situació política a Catalunya i ho he escrit perquè hem de respectar les opinions dels altres per així tenir una bona convivència.
Uh-huh. Has viscut alguna situació?
No. Bueno,
a nivell personal?
No, a la realitat, sí.
I a l'escola? Entre companys?
Bueno, potser en concret no, però com és una realitat de tots...
I a casa?
No, tampoc.
A la sobretaula, no? Déu-n'hi-do, quina situació. M'ha sobtat, ho he de dir, aquest any, dels 6 escrits que tenim aquí sobre la taula, crec que 4 toquen el tema política. També hem de dir que vosaltres ho veu escriure a final d'octubre.
Sí.
Finals del mes d'octubre, després de l'1 d'octubre, etcètera. Una bona convivència. Què falta, Maria, perquè hi hagi una bona convivència?
Que hem de respectar les opinions dels altres.
I si no ens agraden?
Pues cadascú té la seva.
Molt bé. Molt bé. L'Ariadna Pujol, de l'Institut Ronda, ha sigut la primera finalista en dar les gràcies. Ariadna, explica'm, què has escrit?
Bueno, pues un text sobre donar les gràcies, perquè crec que és una virtut molt important i que, bueno, a la societat d'avui en dia pues estem molt acostumats a queixar-nos de tot. I he escrit això perquè crec que ja és hora de donar més les gràcies i bueno, d'això.
Que a més l'Ariadna és dar les gràcies i és veritat que comença dient que, escolta, la gent ens queixem massa. Anem a valorar les coses bones i anem, sí, a donar gràcies del que està passant, que també passen coses bones, oi?
Sí.
Molt bé. Escolta, com vas arribar a aquesta conclusió? Després de veure un telenotícies a la tele, que tot són desgràcies normalment.
Sí, bueno, però a la tele i també al diari...
A la ràdio no,
Bueno, i també a classe, que també van dient moltes desgràcies i tot això.
Ahà, molt bé. Dar les gràcies, és un exercici que jo crec que és sa, que l'hauríem de fer de tant en quant. Gràcies, Ariadna. Enric, a los que aman. Explica'm.
Jo, el títol, A los que aman, va dedicat als professors que, a més d'ensenyar, ens eduquen, i als alumnes que aprenen. Justament és per fer una crítica a la crítica que té sobre l'educació a Catalunya i per donar a entendre que el que diuen de que estan adoctrinant i de que no ens ensenyen castellà és mentira.
Clar, el teu text és en castellà justament.
Sí.
Entenc que una persona catalana parlant pot llegir en castellà sense cap mena de problema i gaudir d'una novel·la en castellà.
Exactament, sí.
Que entenc que és el teu cas per el teu text. Tu has tocat el tema de la política lingüística.
Sí.
Jo us deia que hi havia molta política aquest any, eh? Tu et sents adoctrinat?
No. Al nostre institut ja ens ensenyen a escollir i a triar el nostre punt de vista.
A més, és que com més coses es saben, millor la vida.
Sí.
És a dir, si poguéssim... El que passa que no és fàcil, aprendre quatre idiomes a l'hora, doncs quatre a l'hora. O sigui que no seria cap mena de problema, eh? Los que llaman, molt bé. Al final el teu text va dedicat als mestres, eh?
Sí.
Molt bé. Gràcies, Enric. Guerau, primer finalista, explica'm, què has escrit? Ah, sí, tu has escrit La Mater Dolorosa.
Sí.
Què és?
És la imatge de la mare de Josep Pernau plorant un difunt. Uh-huh. I no sé, vaig veure l'exposició al Museu Morera i em va xocar molt.
O sigui, tu vas anar a veure l'exposició fotogràfica d'Agustí Centelles al Museu Morera, que per cert va tenir tant èxit que es va extendre el temps en el que va estar exposada, ara ja està retirada. Vas anar a veure aquella exposició, és crua, eh?
Sí. Bueno, crec que era important veure-la després del que va passar l'1 d'octubre, crec que... no sé.
Uh-huh. I què et va sobtar més d'aquella exposició? Què recordes més?
Sobretot aquesta imatge, no sé, em quedarà agradada per sempre, jo crec.
Descriu-me la imatge.
És... bueno...
No és una foto en blanc i negre.
Sí. Però primer no sé... Era una dona plorant...
genollada.
Sí. Uh-huh. Plorant un difunt, no? Que després se va saber que era la mare de Josep Pernau, no? Que era el periodista el que dona nom a aquest concurs literari.
Que a més és com es faria avui en dia a les xarxes socials, és una foto sense filtres, sense preparació,
sí,
sense històries.
Sí, sí,
eh?
Sobretot em va xocar això, no? Que, o sigui, un home va allà, fa una foto i com si res passés, no? Amb un mor a la foto i es queda tan tranquil.
Aquesta foto, a més, de tota la col·lecció d'Agustí Centelles, aquesta potser és la que ha tingut més recorregut.
Sí, segurament.
Uh-huh. Gràcies, Guerau. Rita...
Sí.
Tu ets la guanyadora de la tercera categoria, segon de batxillerat al Giligaia. Què has escrit? A veure, explica'm.
La meva història és sobre...
Bueno, Estamariu 1901.
Sí, aquest és el títol. La meva història és, diguéssim, denunciar tot el que van fer els capellans abans de que, diguéssim, que se'ls hi parés els peus, perquè sempre han tingut, l'església ha tingut molta llibertat per fer el que volien, sobretot amb la gent, bueno, la gent de carrer, la gent més pobra. I doncs és això, és simplement és com una escena d'un funeral d'un nen al que ha matat un capellà, però que ningú li, és com que ningú pot reclamar-li res perquè és part de l'església.
Escolta, que et volia preguntar, Rita, perquè després de llegir el teu text, tu tens afició a escriure?
Jo sí.
Ah. Ho dic perquè el teu text, especialment yeah, el teu, és ric.
Sí, sí, és molt literari. Uh-huh. És poc periodístic, potser, en aquest sentit.
No, però no és una crítica. Tu
no, ja, sí, tranquil, no m'ho prenc, uh-huh, malament.
Escolta, per cert, no tots els capellans són dolents, no?
No, home, no és contra la religió. És simplement contra algunes pràctiques que, bueno, l'Església ha tingut part en els últims, uh-huh, segles.
No, escolta, qui ho fa malament,
sí,
sigui del color que sigui i sigui de la professió que sigui, això està clar, eh?
No, sí, sí.
Molt bé, gràcies, Rita. Albert, segon de batxillerat, Giligaia, primer finalista.
Sí.
Respecte,
així és. Bé, aquest text...
A veure, explica'm, em tens desolat.
Per què?
Em tens desolat. Explica.
Bé, jo era àrbitre i de fet ho he deixat aquest passat mes d'octubre. Llavors, clar, la redacció la tenia que escriure a finals de mes i tenia aquest tema molt proper. I a la redacció parlo de que el respecte, quan es comença a realitzar una activitat esportiva, a vegades bastant sovint es perd, ja sigui des del públic, des dels jugadors, en general es perd bastant, i bé, critico en general aquesta situació.
Clar, es parla de molts valors, de que realment l'esport hauria de ser un vehicle on es transmetís valors i respecte, que sí que és veritat que els jugadors els fan saltar al camp com una pancarta.
Sí, això és cert.
Dels valors i tota la història, però a l'hora de la veritat...
Però després, quan xula l'àrbit, ja aquesta pancarta s'amaga i sembla que no estigui present.
Dic que estic desolat perquè, com sabeu, a les nostres tertúlies esportives, i la gent que ens segueix habitualment, ja sabeu que jo també estic vinculat al futbol base, jo estic de delegat amb un equip, però en parlem amb l'Albert Square i el Xavi Pérez a la radiografia, que és la nostra tertúlia esportiva, i parlem d'aquesta falta de valors, d'aquesta agressivitat creixent al futbol base, eh? Suposo que tu l'any passat que vas estar arbitrant nanos de 7, 8, 9 anys.
Sí, vaig arbitrar des de nens petits fins a finals d'any, ja vaig començar a arbitrar juvenils, i a inicis d'any vaig ascendir de categoria i vaig arbitrar a tercera catalana.
Caram.
Al setembre d'aquest any.
I què tal?
Bastant més dur que el futbol base.
Sí?
Sí, bastant més dur, perquè allí, si hi ha futbol base, hi ha una mica respecte allí. Cada cop s'està perdent més a mesura que el partit es va ficant més calent, i bé, la gent perd, com si diguéssim, el sentit, i diuen coses que potser ni se n'adonen ells mateixos de què les diuen.
En el teu escrit fas referència en que de vegades la gent jutgem sense saber les normes, les regles.
Sí, perquè...
Que és veritat, això, eh?
Si ets àrbitre federat, necessites un gran ensenyament que dona un any, una temporada, en el qual fas una sèrie d'exàmens teòrics i pràctics, que cal dir que les proves pràctiques també són dures de passar, i després de que estàs format durant una sèrie de temps i que ja tens moltes ganes de començar a xiular, moltes vegades per aquestes actituds que he nombrat les ganes se't passen.
Com us deia, estic desolat des del punt de vista de que una persona que tenia una il·lusió, que li ha costat un esforç, perquè aviam, que això has d'anar a cursos, t'has de formar, has d'anar als partits, hagi d'haver deixat una il·lusió de la seva vida, justament perquè la resta no ens sabem comportar com ens hem de comportar davant d'un partit de futbol base, eh? En fi, aquesta és la realitat, i aquest any l'hem viscut amb aquests 6 exemples a través d'aquests finalistes i guanyadors de les 3 categories del Premi Periodístic Josep Pernau de l'Ajuntament de Lleida. No sé si voleu dir alguna cosa més. Com us heu trobat? Ara ho podeu fer ja lliurement, eh?
Però a què et refereixes?
Que com us heu trobat? Esteu còmodes aquí a la ràdio? És més complicat del que semblava?
No.
Bueno, jo m'he trobat bé.
Sí. No sé, és una mica intimidant, però.
Sí, és intimidant.
Sí, perquè, en plan, jo tinc molta por de ficar la pota i dir alguna cosa que no hauria, i després dius, ui, això està gravat. Però sí. Bueno.
Això queda, eh? Escolta, vosaltres sou usuaris de xarxes socials?
Sí.
Sí.
Suposo. Ara no sé si la Maria i l'Ariadna ja teniu mòbil.
Sí, sí.
Ja teniu mòbil?
Que precoços, de veritat.
Bueno, mira, però si ja teniu mòbil, esteu donats d'alta amb alguna xarxa social? Ara que no us escolten els pares?
Bueno, a Instagram i això.
Ahà, o sigui, l'Instagram sí que és una xarxa social. Ho dic perquè el que es diu a internet també és una cosa que no es borra mai més, eh?
Sí, sí.
Mai, mai, mai. O sigui, vaja, els exemples dels polítics posant un tuit d'aquells fora de lloc, borrant-lo instantàniament, i sempre hi ha algú que ha fet la captura de pantalla. Per tant, s'ha acabat, eh?
Sí, sí.
Vull dir que és exactament el mateix. Escolta, per cert, que m'interessa també, la setmana passada, divendres, vau estar a l'Ajuntament fent... Doncs l'acte protocolari, què tal? Perquè també és diferent, això, anar a l'Ajuntament, et diuen pel nom, surts...
Vam estar a la sala de plens, i jo realment, molt maca, no l'havia estat mai.
Sí?
Sí,
sí, també, a l'hora de la veritat, quan deien els noms dels guanyadors, estàvem una mica nerviosos, suposo que ho estem tots.
Sí.
Però bé, al final va estar molt bé.
Bueno, us avanço que, com que ja quasi ens hem quedat sense temps, ja aquest any trencaré una tradició que faig habitualment, que sempre els hi pregunto què estudiaran. Però és que ho he fet abans de que entressin, i cap dels 6 ho té clar.
No,
bueno. No teniu res clar.
Hi ha alguns que tenen direcció, ves.
Rita, ja que parles tu.
No.
Que tu fas segon de batxillerat.
Sí.
Si tu és la que ho té menys clar, o t'agrada tot, bàsicament.
No, el problema és el contrari, no m'agrada res.
Ah.
Ja, sí, una mica dur.
Sí, en clar, no?
Que bé. Maria, Ariadna, tranquil·les, eh?
Home, no,
us falten anys, eh? Però algú té més o menys clar, sí. L'Ariadna m'ho ha dit. Ariadna, què vols fer, tu?
Bueno, m'agradaria ser periodista.
Molt bé, Ariadna.
Com un pare.
No, m'agrada que ho vulgui, que tinguis clar més o menys el que vulguis ser. Després no se sap mai, eh? Ja. A què t'acabaràs dedicant, eh? Escolta, que ha estat un plaer, eh? Gràcies per estar amb nosaltres i enhorabona pels vostres escrits. Ha estat amb nosaltres la Maria Roca, guanyadora del Col·legi Aravell, que està fent segon. Maria, gràcies.
Gràcies.
L'Ariadna Pujol, de l'Institut Ronda, primera finalista, que fa primer d'ESO. Ariadna, gràcies.
Gràcies.
L'Enric Soler, de l'Institut Ronda, estàs cursant tercer, guanyador de la segona categoria. Enric, gràcies per estar amb nosaltres.
Gràcies a vosaltres.
El Guerau Massaguer, de l'Institut Samuel Giligaia, està cursant tercer. Gràcies, Guerau.
Gràcies a vosaltres.
La Rita Cebrón, de l'Institut Samuel Giligaia, segon de batxillerat i guanyadora de la tercera categoria. Rita, gràcies i, escolta, mira, sort, no sé, tira una moneda a l'aire.
La necessito.
Bueno, tu demana consell. O escolta, el que tu pregunta.
Ja, sí.
I també l'Albert Guallar, de l'Institut Samuel Giligaia, també està cursant segon de batxillerat i ha sigut el primer finalista. Albert, gràcies per estar amb nosaltres.
Moltes gràcies.
Herrera en Cope, Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
I nosaltres seguim, com tots els dilluns, posant somriures a les cares de la gent amb el Joel Carnicer i l'espai Algú ha fet o les notícies de reir-se. Encara estem en ello, eh? No hem rebut suficientes valoracions com per pensar-nos si ho canviem o no. Joel, què tal? Bon dia.
Bon dia, Ricard!
Dóna temps de baixar-te el volum quan comences.
Les notícies del reir-se.
Ei.
Per cert, Ricard.
L'anem afinant, el nom. Jo crec que el canviarem,
sí,
eh? Sí, sí. De cara a l'any vinent, però...
M'agrada molt.
Les notícies del reir-se.
Per cert, Ricard, bon any.
Home, sí.
Bon any. Jo soc d'aquests...
Ah, tu ho fas al febrer.
Jo soc d'aquests que fins al març, ja t'ho vaig dir al
fins
desembre.
Al març.
Fins al març vaig seguint dient bon any. Vull dir que bon any. Bon any a tots.
Bon any, escolta, que tot just l'acabem de començar fa un mes i mig, com el que diu.
Sí.
Queda molt.
Bon any. Bon any. Ja està.
Bé. Gràcies, senyor.
Ja tornarem a repetir.
L'altre dia dèiem les notícies de reir-se, però avui li has afegit aquesta L. Les notícies del reir-se.
Del reir-se.
Les notícies del reir-se.
Del re m'agrada.
No sé. Bueno, provem-ho a casa, a veure quina cara fan.
Vale, les notícies del reir-se.
Notícies de reir-se o algú ha fet.
Exacte.
Clar, és que ara algú ha fet queda com...
És que queda com buit, no?
Ara queda buit, fins llavors ens feia molta gràcia.
Sí.
Ara, les notícies de reir-se, del reir-se, amb Joel, con Joel Carnicer.
Esto es así. També m'agradaria ficar algo así, la paraula así.
No m'agrada aquesta.
Vale, bueno, del reir-se.
Del reir-se.
M'agrada del reir-se. Vinga.
Va, o sigui, dels 10 minuts...
Si perdem molt temps,
no,
però...
O sigui, fins als 2 minuts no comences.
Bueno, ja és això. No? Un alemán mantiene una relación en secreto con una muñeca de silicona.
Bueno,
¿vale?
En secreto. No és massa difícil, tampoc.
No,
bueno, perquè... una relació... Bueno, clar, no sé fins on arribava la relació.
Clar, la relació suposo que han d'anar a sopar i han d'anar al cine...
Home, això
i...
suposo que no.
Bueno...
Però ells pensaran que és una persona
tal,
morta.
Diu que una fotògrafa, una tal Sandra Oin, alemana, va documentar la vida d'aquesta estranya parella, que és un tal Dirk i Jenny.
Ah, va documentar.
Sí, aquesta noia ho va gravar tot. Cuyo vínculo parece tan tierno como el de cualquier otra pareja. La única diferencia con las demás parejas modernas es que Jenny no es una persona real, sino una muñeca.
Hombre, la única diferencia...
Alguna altra
diferència deu haver, per exemple, que només parle un.
Sí.
Per exemple.
Mira, et diré una cosa. Durant la guerra del Vietnam, estaban vigilando el pasado jueves el carril bus Bao en la autovía de A Coruña. Cuando el vehículo se acercó a los agentes, se percataron de que se trataba de una muñeca vestida para tratar de impedir que el conductor fuera multado por ir en lugar de al menos dos personas que obliga a este carril.
Clar, és que els carrils aquests són, hi ha menys congestió, però t'obliguen a anar... O sigui, no pots anar sol, el vehicle.
Exacte.
Llavors, picaresca, una nina.
clar, i llavors pues, ja...
Clar, però clar, va ficar una nina... Si hagués comprat una nina inflable d'aquestes... El que passa que, clar, sempre aniria amb la boca oberta. Les nines inflables.
Oh, oh, clar, clar, clar.
Però, clar, aquesta nina jo crec que li va ficar ulleres de sol. El sí, passamuntanyes
el forro,
aquest, el forro...
La...
Clar, és que no.
Bueno... Mira, vols que et digui una notícia dels xinos? Que sempre em diu,
venga,
un xino!
M'ha costat des de que vam començar l'any.
Molts mesos. Un banco chino azota a empleados en público por su bajo rendimiento. Diu que ocurrió durante el curso de motivación.
Venga,
organizado
¿estáis
por...
motivados? Claro.
Deja que te azote.
Aquesta baqueta ha fet gràcia, eh?
Me'ls he imaginat, vinga!
Home, però és que el curs de motivació, allí els han de cascar. És que, a veure, no ho entenc. O sigui, aquells no es motivaran mai més a la vida, ja. Home, no, per favor, no.
No ho sé, però m'encanta que els cursos de motivació... Això que veiem aquí dels coach...
Tonteries.
No, un bon fuet.
Estàs motivados...
Chicos, está
venga. Home, ens... sacrifiques a uns quants.
Exacte.
I clar, els temes se motiven rapidíssimament. Clar, els que estan mirant diu, "Estàs motivat?" Sí, vamos, sí, hombre. Sí.
Diu que ocurrió durante en un curso de motivación organizado para los empleados del Banco Comercial Rural de la provincia de Shanxi, al norte de China. En un momento de la jornada, uno de los coach cometes...
Tengo una táctica nueva.
Sacó a escena a 8 trabajadores para interrogarlos por la causa de su bajo rendimiento. Y de vosotros ha comenzado a fuetear.
Oye, chino, tú, ¿por qué trabajas tan poco?
¿Tú por qué trabajas poco?
No lo sé. Venga, d'espaldes, pues, 10 fuetades.
Fuetejades, vas... Que divertit.
Home,
divertit.
La gràcia, amb perdó, és que sigui dins d'un curs de motivació.
De motivació. Bueno.
Aquests okay. Xinos. Vigila que després tot es copia de Xina, eh?
Sí, no, al revés.
Al revés, però ara també, eh? Ara Xina ja fa coses que els altres copien, eh?
Vos xinos, vos més xinos, te dono més xinos. Un chino despierta de un coma después de que las enfermeras le agitaran un billete. ¿Vale? Diu que...
Lo habían probado todo. Duchas frías, electroshock. Todo. Ara, quan li van passar un billet pel nas, no...
Diu que
¿qué pasa aquí?
Un hombre de nacionalidad china que estuvo un año en coma despertó cuando las enfermeras agitaron unos billetes cerca de su nariz. Xiao Li entró en coma en agosto del 2013 tras pasar casi una semana en un cibercafé sin dormir.
Hombre.
Se desmayó mientras buscaba ideas para abrir un negocio.
Y un año en coma.
Un año en coma.
I llavors li passen el bitllet pel nas.
I ha dit, ups.
Home, però un any en coma no ho devia de fer veure, eh? Realment devia estar en coma.
Bueno, per a coma la que t'ensenyaré ara, i és que diu que...
Per cert, hem de fer les notícies de reir-se, del reir-se amarillo,
vale.
Un cop al mes.
Vale.
D'amarillo,
sí.
Vull dir del xino.
Vinga, va, sí, home, que t'agraden
no.
Molt,
un cop al mes especial, les notícies de reir-se en amarillo.
En amarillo.
O amarillas.
Molt amarillo. Vale.
Ah,
Què?
Les notícies del leir-se.
De leir-se. Això no és racista per a res, que no?
No.
Bueno,
en aquest espai tot ho diem de bona fe, no?
Sí. I si no, pues mira, que s'aguantin. Vale. Una mujer...
Ja sabeu que no em faig responsable de res,
sí, no, la culpa sempre
meva. El que diu és el director de l'espai.
La culpa sempre meva. Una mujer le corta el pene a su marido infiel
chino.
Por segunda vez.
Carai. ¿Por segunda vez infiel o por segunda vez se lo corta? ¿O por segunda vez las dos?
No, por segunda vez le corta el pene.
¿Y las dos vegades per ser infidel?
Home, dedueixo.
Caram.
O potser la primera s'ho va imaginar. Ara ho sabrem. Diu que...
Home...
M'ho sentit molt motivat, m'he motivat. Diu que el infiel Fang Long, que és xino,
hey.
Estaba intercambiándose mensajes subidos de tono con su amante, Zhang Hun, y olvidó apagar la aplicación de mensajería instantánea conectada directamente al móvil de la mujer, quien al descubrir la traición de su partener,
Decidió vengarse cogiendo un par de tijeras y mutilando el pene mientras dormía por segunda vez.
Por segunda vez. Por es que, a ver, ¿no le iba a hacer prou mal la primera?
És a dir, li va tallar... Pues com ha de ser això, eh? Li va tallar el penis dos vegades.
Ai, ja, i amb, aquest... amb tisores.
Com ho fa per reconstruir-lo una altra vegada?
Home, es torna, si el talles no et se torna a posar allí, però... Ai, ai.
Però el coseixen o...
Jo què sé, què fan?
Bueno, a veure si té el tallat teva dona.
No, i... sí, bueno, clar, ja, ja... No, no.
A veure, vale. Bueno, diu que un peluquero de Vietnam corta el pelo a sus clientes con una katana.
Ostres.
Vale?
I previ fer-se una assegurança. De vida.
Correcte. Diu que el peluquero de Vietnam usando la waka wakizashi...
La
waka... Ja ho he dit bé, wakizashi, una katana más pequeña que la estándar, no vaya a ser que le sí, corte sí. la oreja a una clienta, diu. Para hacer unos cortes de pelo arriesgados y modernos, sobre todo arriesgados. Aunque se queda, bueno, tal, resulta
total,
que...
Total, per diferenciar-se dels demés, al final...
El Llongueras de Vietnam. Vols que t'imiti el Llongueras?
Bueno, et queda un minut, fes el que vulguis per fer un minut. Ho saps fer,
Ho vaig a provar. Fa molt temps que no ho faig, ¿qué puc dir? A ver, bueno, soy Llongueras y este es el nuevo producto que tenemos, Una mica Àngel Ros també, aquest, Ara intentaré fer l'Àngel Ros Llongueras,
Ai, pues mira, sí, igual tindria
sí,
èxit,
sí, sí,
que
sí.
parles de pentinats.
Exacte, bueno.
Va, Joel, que et queden 30 segons.
El temps suficient per acudir, no?
Yo qué sé, venga.
Digo, qué bonito el cuadro que tienes colgado en esa pared. Digo, es un murillo. Digo, bueno, digo, pues en ese murillo.
Apa, Joel, bona setmana.
Bona setmana, Ricard.
Doncs ara sí, ja, que ens falten uns minuts per arribar a la una i, com sempre, ens hi atansarà el Joan Bellmunt. Joan, què tal? Bon dia.
Molt bon dia, Ricard. Bon dia a tots els oïdors.
Escolta, que jo cada dia et dic el mateix, que ens atances. No sé si t'està agafant complexe de xòfer, ja.
No.
Ens porta cap a la una, el Joan Escolta, Bellmunt. Escolta,
una pregunta. I la setmana passada aquesta, com ha anat la gran celebració?
Quina, la del mig? La del dimecres?
Clar. Escolta, Sant Ricard només és un cop a l'any.
Sí. No, n'hi ha un altre de Ricard, a l'abril.
Bueno, n'hi ha, ha més d'un.
Sí, sí, el Ricardo Rey és un... Bé, bé, exacte, la veritat... Sí. Mira, això és una cosa que tu segur que ho tens, ho saps millor que jo, però el meu padrí sempre em deia que a Catalunya se celebraven més els sants que els aniversaris.
Sí, ara ha canviat, ara ha canviat. Ara hi ha,
ara hi ha molta poca gent que celebra l'aniversari, O sigui, el sant.
El sant. Molta gent lo felicites, o la felicites a la persona... el dia del sant i diu, és que jo no el celebro, no celebro l'aniversari, però bueno, és el que hi ha, els temps canvien.
I tant, bueno, van canviant, de totes maneres, qui ho celebreu, doncs cadascú ja sap quan és el seu, jo no sabia ni quan era el meu, bueno. Fins que m'ho vaig anar aprenent,
L'important és que ho vas celebrar.
Va anar bé.
Perfecte.
Joan, cap on anem avui?
Mira, anem a les Garrigues, al Vilosell, a la població del Vilosell, que és una població... Si depengués de mi, la declararia població d'interès turístic, perquè és molt bonica, la població. Es tracta d'un poble, repeteixo, molt bonic, ubicat a 665 metres d'altitud, i ha tornat al voltant de les gairebé inexistents runes de l'antic castell, el qual va ser marca fronterera durant més d'un segle entre el comtat de Barcelona i les terres de l'Hispània musulmània, amb carrers empedrats. Estan envoltats d'un marc paisatgístic força atractiu. L'església de Santa Maria té la façana barroca i va començar-se a construir al segle XVIII i el campanar s'acabà al segle XIX. L'any 1972, en el decurs d'unes obres de restauració, va descobrir-se un portal romànic. Per les restes actuals sabem que l'església primitiva era d'estil romànic. A l'època barroca, i degut al desenvolupament demogràfic i a les tendències artístiques del moment, el temple romànic va ser transformat. Al poble també trobem l'interessant ermita de Sant Sebastià, que és d'estil renaixentista, i una creu gòtica al seu davant, segle XIV, i cal dir que al peu de la Serra de la Llena també, i enmig d'un vell paratge, s'hi troba l'ermita de Sant Miquel de la Tosca. El nom La Tosca pervé de la pedra esponjosa del cingle on brollen les aigües del riu Set. L'aplec de Sant Miquel de la Tosca és el segon diumenge de maig. Cal dir que al Vilosell ens cal fer esment del fill il·lustre que va ser el bisbe Josep Caixal i Estrader, que va ser bisbe de la Seu d'Urgell i també, com a bisbe de la Seu, va assistir a la cerimònia de la deposició de les despulles del rei Jaume I l'any 1856. una població artística i humana digna de ser visitada, i sobretot no us perdeu el paratge de Sant Miquel de la Tosca, que és una bellesa excepcional. I la dita d'avui ens diu: el febrer curt en 28 dies se'n surt.
Gràcies, Joan. Doncs apa, 30 segons. Arribem a la una, buscarem la darrera hora informativa, com sempre, des dels serveis informatius de la cadena COPE. Després parlem de la radiografia d'esports. I jo posaré sobre la taula això que ens acaba d'explicar l'Albert Guallar, de segon de batxillerat. Jo posaré sobre la taula, perquè també és un tema, a part dels resultats del cap de setmana, a tenir en compte. Busquem aquesta actualitat informativa.
Es la una, las 12 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Antonio Herraiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Francisco Granados asegura que Esperanza Aguirre e Ignacio González controlaban todos los asuntos que se trataban en el Consejo de Gobierno Regional. El presunto cabecilla de la Púnica sigue declarando a petición propia. Audiencia Nacional, Patricia Rossetti.
Acaba de finalizar la declaración y estamos a la espera de que salga Granados. Los nombramientos de la Comunidad de Madrid dependían directamente de Esperanza Aguirre y de Ignacio González, ha dicho el cabecilla de la Púnica en la sala. También ha manifestado que Esperanza Aguirre decidió el cambio en el sistema de adjudicación y contratación de obras para que lo gestionase la Comunidad de Madrid. Según Granados, Esperanza Aguirre estaba harta de que los ayuntamientos no la invitasen a las inauguraciones.
Y hay otra cita judicial importante hoy. El juicio por los falsos ERE en Andalucía se ha reanudado en la Audiencia de Sevilla. Ha abierto las comparecencias el exdirector general de Trabajo de la Junta, Javier Guerrero, que solo tiene previsto responder a las preguntas de su abogado. De momento, ha negado sus primeras declaraciones ante la policía, en las que aseguró que sus superiores conocían las ayudas que se concedían.
No lo ratifico porque yo en aquellos momentos tenía una presión tremenda, tanto mediática como la tuve por parte de la policía para que declarara, y esa circunstancia pues no la voy a ratificar.
Y hay más noticias en este lunes 12 de febrero que te contamos en el Mediodía COPE con Antonio Herraiz.
En Cataluña se ahonda la crisis en el Frente Independentista. Juntos por Cataluña sigue apostando por Carles Puigdemont, pero en Esquerra Republicana muestran cada vez más reparos y proponen una fórmula efectiva. De hecho, Oriol Junqueras, desde la cárcel, apunta a su número 2, a Marta Rovira, como candidata. Los Comunes, la marca de Podemos en Cataluña, habla ya de guerra fratricida entre partidos separatistas. Estamos muy pendientes del temporal de nieve que afecta a todo el norte peninsular. Hay muchos problemas en las carreteras de Galicia, en la A6, en Lugo y La Coruña, y también en Cantabria. En esta comunidad, la Guardia Civil ha liberado a decenas de vehículos atrapados por la nieve en la autovía de la Meseta, en la A67, en el viaducto de Montabliz. Y en Rusia, las autoridades analizan las cajas negras del avión siniestrado a las afueras de Moscú. Solo quedó el fuselaje esparcido en la nieve. Hay 71 muertos. El estado de las cajas negras es satisfactorio, según han señalado los equipos de emergencia. El aparato había superado una revisión completa de mantenimiento hace solo un mes.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
José Luis Restán, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Pilar, muy buenas tardes.
Hoy en El Espejo nos habláis del último milagro acontecido en el santuario de Lourdes.
Pues sí, se anunció ayer el reconocimiento del que sería número 70. Se trata de la curación de una religiosa, Sor Bernadette Murió, que desde hace muchos años sufría una grave parálisis que le impedía caminar. Su médico le invitó a hacer una peregrinación a Lourdes, y ella cuenta que no pidió su curación, sino la conversión del corazón y la fuerza para poder proseguir su camino como enferma. Al regresar a su comunidad, se sintió en condiciones de deshacerse de su corsé y de las muletas e inmediatamente se puso a caminar sin ninguna ayuda. El médico de la religiosa levantó acta de la curación, que fue presentada al Buró Médico Internacional de Lourdes, que tras un minucioso examen ha dictaminado que la curación es inexplicable para nuestros actuales conocimientos científicos. Pues esta historia más ampliada,
como siempre,
en un ratito en El Espejo.
Con todos los detalles, en media hora. Gracias, José
Luis. Hasta luego.
Y en los deportes, el Real Madrid prepara el partido ante el Paris Saint-Germain mientras se decide la sede de la final de la Copa. Luis Munilla.
Hoy es la primera toma de contacto, Pilar, para decidir la sede de la final. Se reúnen en Madrid los dos finalistas, el Barcelona y el Sevilla, con la Federación. De momento, el Estadio Metropolitano sigue siendo el mejor colocado. El Real Madrid, por su parte, espera con impaciencia ese regreso de la Champions este miércoles ante el Paris Saint-Germain en el Bernabéu, en la ida de los octavos de final. Veremos si algún miembro de la BBC se queda en el banquillo o no. Y desde París, así ven la eliminatoria. Edinson Cavani.
Es una eliminatoria muy difícil. Es algo especial jugar contra un equipo del nivel de Real Madrid. Y yo no sé si va a ser un partido de tantos goles. Yo creo que el primer partido casi siempre es un poquito más cerrado, ¿no?
Palabras de Cavani en el diario Marca. En el Barcelona, Dembélé no se ha entrenado hoy por molestias gástricas. Hoy se cierra la jornada de Liga a las 9 con el Deportivo de La Coruña, Betis, en lo que va a ser el debut de Clarence Seedorf en el banquillo del Depor. Y España ya tiene su primera finalista en los Juegos Olímpicos de invierno. Es Queralt Castellet, que buscará medalla después de meterse quinta en la final de Halfpipe.
Te estamos contando la última hora en el Mediodía COPE.
¿Estás solo?
El lugar equivocado.
No soy quien creéis.
En el peor momento posible.
¿Por qué querrían matarlo?
Mi hombre todavía tiene los diamantes.
No accedí a participar en un asesinato.
Val Kilmer. Doble identidad. El domingo por la noche. Cine sin cortes. En 13.
Un motero siente la libertad del viento en su cara.
Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero.
Trae tu moto a la Mutua y te bajamos el precio del seguro, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Acunsa y Clínica Universidad de Navarra traen a Madrid un nuevo modelo de salud y los seguros de asistencia sanitaria más completos. Y el próximo miércoles 14 de febrero, Carlos Herrera y Herrera en COPE nos descubrirán desde la nueva sede de la Clínica Universidad de Navarra en Madrid otra forma de hacer medicina, otra forma de asegurar su salud. Recuerde, el miércoles 14 de febrero en Herrera en COPE.
Elisa es estudiante de Derecho y ya ha ganado su primer juicio. El suyo. Ganó la demanda contra su empresa por despido improcedente.
Y para que ustedes vean, ¿hay alguna felicidad mayor?
Y sufrí un accidente con la moto y cuando me fui a reincorporar al trabajo, pues me despidieron.
Con ello tiene mucho mérito. Bueno, enhorabuena.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, en Herrera en COPE, encuentras el mejor entretenimiento.
Está pasando. Estás en COPE.
El seguro perfecto tiene las mejores coberturas. Pero si además es a un precio imbatible, es más que perfecto. Es como encontrar un vuelo a mitad de precio y que además por overbooking te cambien a primera clase. Las mejores coberturas a un precio imbatible están en Verti.es, el seguro más que perfecto.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @mediodiacope, en facebook.com/mediodiacope o mándanos un mensaje de voz al WhatsApp 637-23-0000.
Oye, Héctor, ¿tú tienes alarma en casa?
Sí, la de Securitas Direct.
¿Y qué tal? Es que el mes que viene me entregan el chalet y quiero ponerme una alarma antes de mudarnos.
Pues yo estoy contento. Por lo que cuesta, merece la pena quitarse de la cabeza todos los problemas de robos o que se te meta alguien. Lo ganas en tranquilidad.
Protege tu hogar con la alarma de Securitas Direct con detección anticipada. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Vols menjar bé i variat i no tens ganes de cuinar? El Tiberi de la Roser ho fa per tu. De dilluns a divendres, menú amb dos plats a 5,95 euros. Els dimecres, oferta de pollastre a 8 euros. El dissabte i diumenge, menú especial de canelons, patates i pollastre a 17 euros. Cada cap de setmana, noves ofertes al Tiberi. Tiberi de la Roser, carrer Acadèmia 15 o 973 28 95 20.
Saps què necessites per menjar sa i bo? Un llibre? El periòdico et porta Cuina Flexi de Dan Martín per a seguir una dieta sana i equilibrada amb vegetals i sense eliminar el consum de carn i peix. Aquest cap de setmana per només 9,95 € amb el periòdico.
La tienda de camisas en Fraga. Fabricantes desde 1949. La tienda de camisas en Fraga. Tallas de la 38 a la 50. Horario de lunes a sábado de 10 a 1 y de 4 a 8.
Autocamions Erbi, taller autoritzat d'Ebobus Ibèrica, una empresa del grup Daimler per autobusos Mercedes-Benz i Setra. També taller autoritzat per caixes de canvi ZF per a vehicles industrials. Disposem d'un departament de recanvis amb totes les peces i accessoris originals per Mercedes-Benz, Setra i caixes de canvi ZF. Ens agrada la feina ben feta. Autocamions Erbi, serietat i bon servei ens defineixen. Carretera Nacional 2, quilòmetre 446, al costat de l'entrada i sortida de l'autopista AP2, Soses.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Què tal? Com estàs? Soc el Ricard Álvarez. Tenim ara ja 9 minuts per sobre de la 1. Comencem el migdia a Lleida. Dilluns, avui, comencem setmana també, 12 de febrer del 2018. Hores d'ara, marcant 11 graus. La temperatura actual a la ciutat de Lleida. I ja sabeu que el que fem tot seguit els dilluns en aquesta hora és parlar d'esports. Posem sobre la taula resultats del cap de setmana i a partir de 2:15 obrirem la Nacional 240 amb els companys de Cope Tarragona. Avui tractarem d'un dia mundial. Demà és el Dia Mundial de la Ràdio. Demà estarem fent ràdio en directe a les 10 del matí a la sala Alfred Perenya. Però avui tractarem d'un altre dia mundial, del dijous, que és dia 15, que és el Dia Mundial contra el Càncer Infantil. En parlarem avui des de la vessant mèdica i també des de la vessant familiar, perquè són les dues vessants que creiem que són força importants. Tot això fins a arribar a les dues. Ara sí, parlem d'esports amb Control Motor.
La informació esportiva per gentilesa de Control Motor.
El nou Hyundai Kona és tan únic com tu. Inspira't per sorprendre't. Inclou Apple CarPlay, Android Auto, Head-Up Display i carregador sense fil. A més, el seu espectacular disseny i dinamisme són perfectes per al teu dia a dia. Nou Hyundai Kona. Tu l'inspires, tu el condueixes. Hyundai.
Control Motor, avinguda de les Garrigues 68, Lleida.
Doncs parlem d'esports, ben acompanyats com sempre amb el Xavi Pérez. Xavi, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
I amb el cap d'esports del diari La Mañana, Albert Square. Albert, què tal? Bon dia.
Bon dia.
Avui, per cert, estic desolat. Mira, fa uns minuts ho he dit, no, però no té a veure amb els resultats. Han estat aquí els guanyadors i finalistes del concurs periodístic Josep Pernau, de l'Ajuntament de Lleida. I el primer finalista de la tercera categoria, dels grans, per entendre'ns, que fa segon de batxillerat, ha estat l'Albert Guallar, que ha escrit un text que porta per títol, us sonarà, Respect. Això de la UEFA, eh? I jo, quan l'he vist, mira que sóc fatal per les cares, dic, és que tu em sones, és que tu em sones, no sé què, i llegint el text, i resulta que és àrbitre. Era àrbitre. Segur que l'any passat et va arbitrar més d'una vegada perquè estàvem en les categories d'alevins i benjamins. Doncs aquest noi ho ha deixat. Després d'estudiar per ser àrbitre, després d'arrossegar-se pels camps, després de fer cursos i formacions, aquest mes d'octubre va decidir deixar-ho. I va decidir deixar-ho, i ha escrit un text sobre això, però després n'hem parlat avui aquí a la ràdio, va decidir deixar-ho per la pressió que notava a cada partit per part del públic. Per part del públic, el futbol base és per part dels pares. Saps que a vegades diem que si la violència, que si no passa res? No, això és un exemple real, palpable. Una persona que la seva il·lusió era ser àrbit, que s'ha format per ser àrbit i que ho ha hagut de deixar perquè, vaja, diu, és que al final et diuen de tot i hi ha companys que tenen doncs, el fetge més ample i li és igual, diu, a mi m'afectava molt, 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 al final ho he deixat. Ho he deixat 16 anys, o 17 anys. Déu-n'hi-do, eh?
Sí, dramàtic. Bueno, ara aquests dies volta per les xarxes un vídeo d'un àrbitre també jove, crec que era a Canàries, que para el partit i marxa plorant.
Sí.
Fart.
No l'he vist, però me l'han explicat, sí.
Fart de lo que li arribava a dir la gent, no? I es veu com el xaval doncs, para el partit i se'n va plorant i s'esfonsa, i se sent allí, comença a plorar, plorar, i no hi havia manera. També és cert que es va acomiadar alguns pares, l'animen i venga, i bueno,
sí, home,
es dutxa i tal, però sí, certament la pressió que fiquem a la canalla, jo començaria per mateixos jugadors, perquè això no és, clar, és que quan el nivell d'exigència cap a un àrbitre de 14 i 15 anys en un partit benjamí és aquest,
clar.
Imagina't quin és cap als jugadors.
Sí, sí, també.
Que és absolutament impresentable. Hi ha molts jugadors també que deixen de jugar a futbol.
Sí.
Perquè diuen, escolta, pare, jo no vinc aquí per patir i per veure els números que em montes en alguns partits, no? És una xacra, és una de les xacres que hi ha, sí, i certament aquí hi ha molta feina a fer. El que passa és que és molt complicat.
Però qui l'ha de fer, aquesta feina? Ho sento, avui arrenco major. No, m'ha deixat desolat aquest noi, vull dir que...
Mira, ahir...
Jo el tinc el cas directe, aquest mateix. Jo el tinc el meu nebot, que també ho va tindre que deixar.
D'àrbit?
Sí, i era àrbit. I anàvem a l'Estrada Fernández.
És que aquest noi em diu que l'any passat va començar a fer uns partits de tercera catalana.
Uf.
I em va dir que allò és... Diu, allò va ser ja la gota que em va dir, bueno, prou, sí, sí, prou.
S'ha de començar per dalt. Mira, aquesta jornada, ahir, a Mestalla, jo potser he vist l'arbitratge més escandalós
sí,
dolent.
De la meva vida. O sigui, de la meva vida. I és arbitratge escandalós perquè comet dos errades brutals. Però comet dos errades brutals, per qui no hagi vist el partit, hi ha una jugada, que hi ha un centre de banda del Levante, uh-huh. Un defensa del València empeny a un altre company del València,
sí, sí.
Com el penalti de James a Modric, l'autopenalti de James a Modric, l'any passat del Madrid, no fa mateix, remate sol el tio del Levant, i el gol anul, i l'àrbitre anul el gol, perquè entén que el davanter del Levant ha fet falta al defensa del València quan s'han empeny entre ells. I després hi ha un penal de Faza que li fa falta al defensa del Levante, i l'àrbitre s'equivoca i xiule penal. Jo crec que si ahir Faza agafa i diu no, que la falta és meva...
Ahir anava.
O jo crec que si el central del València agafa i diu no, que la falta és meva... Bueno, a banda de que li treus de sobre el marrón a l'àrbitre considerable i l'errada que avui donarà la volta al món, doncs també estàs fent pedagogia. Perquè això de vegades passa molt de tant en tant, sobretot a Anglaterra i a Alemanya, no? En recordo una de Juan Mata també, un que es va tirar, va xiular penal i el mateix va dir no, que no és penal. Però el que va és que jo crec que s'ha de començar per dalt, no?
I a més, a aquests jugadors se'ls pot exigir perquè cobren moltíssima.
I sancions, pues el senyor Zaza, 5 partits de sanció. Senyor Zaza, senyor Suárez, senyor Neymar, senyor Sulcón Cordes.
Sí.
I començar per aquí, perquè si no, periòdicament passa algo molt curiós, i és que veiem partits de prebenjamins, de benjamins, on un equip es deixa fer un gol, perquè pues, correcte, el porter rival està a terra, que està molt bé, però curiosament això només passa entre benjamins i benjamins.
Curiós, a partir d'allí res.
No ho veus en partits infantils, cadets, ja no parlo de primera divisió. Llavors jo crec que ho intenta...
Bueno, perquè hi ha moltes coses, molts factors que juguen amb això. I a més, molt bé, això no es podrà veure l'any que ve amb el tema del VAR?
Però és que ja no és qüestió de VAR, perquè si Zaza ahir diu no, sóc jo.
Clar, el problema jo crec que...
No cal VAR.
El problema
és que els jugadors... Són tots.
És que a vegades...
Hi ha jugadors que són
actors. Se juguen molta cosa.
No, però em refereixo que l'arbitratge d'ahir va ser molt polèmic, però de vegades a l'àrbit li posen tan difícil, els jugadors, però li posen molt difícil, eh? I jo crec que aquesta... Jo crec que apuntaria més cap allí... Escolta, no ho voleu fer, sancions, però exemplars, eh? I escolta, a partir d'aquí serem persones, a jugar a futbol.
Aviam, si tu no l'has vist, no pots sancionar ningú.
No,
la Lliga.
D'ofici després.
No, d'ofici no.
No volen sancionar...
D'ofici no podem jugar res.
No, però no volen sancionar, no volen sancionar a les celebracions, després de lo de Piqué Cornellà.
No.
Bueno, pues, escolta, jo crec que és més motiu de sanció.
A veure si marxa a Anglaterra, a Itàlia, aquest bon home, i se dic que és de tonteries.
Qui?
El que va dir que està rucada.
Ah, el Tebas.
El Tebas, que se'n va allà a Itàlia, allí, però... amb la màfia estan amb Israel.
Jo el que vaig és que ho intentem fer al revés, no?
No.
Els exemples són els benjamins i els prebenjamins, i jo crec que és al revés.
Correcte.
Els exemples han de ser els grans. Uh-huh. Llavors, els petits mateixos...
Tot això s'aprèn de veure a la tele. La canalla ho aprèn de veure a la tele.
Correcte. És que aquest és el problema.
I llavors és algo tan natural com lo que de vegades passa, i és que tu fas un gol amb el porter lesionat o algo, i dius, ostres, caram, pum, va, pues...
Que això és notícia quan passa.
És notícia, però sempre notícia categoria és molt
baix.
Futbol
7, sí,
a futbol 11 jo no recordo recentment això.
Per amunt res.
Perquè anem tots de cara a barraca. I comencem pels grans. I ja t'ho dic, i ahir és pues, Zaza, perquè és escandalós, però Suárez, menys Messi, que mira que li foten en pala pel tio no.
Això és igual que quan hi ha algun entrenador que diu que ell i el seu equip li diu que no es pot parar. L'únic que pot parar el partit és un àrbit. Mm-hmm. Aviam, si tu veus que has caigut a terra, jo no sé si t'has fet
bueno,
mal.
Bueno, això va passar al Camp Nou,
O sí, o no. Jo vaig directe a barraca, per tant, si ho ha de parar el partit, l'ha de parar l'àrbit. Perquè si no, ja comencem a jugar amb allò de dir, m'he fet mal, i quan ve l'àrbit m'he fet mal, i després no t'has fet mal.
Però aquí hi ha la picaresca. Hi ha equips, el Lleida és un, que al començar el partit, diu, nosaltres no tirem pilota fora, no tornem.
Ja està, doncs és així.
Bueno. Però que no passa res.
S'ha d'anar així.
Jo ho faig, tu ets lliure de fer el que vulguis.
De fet, per això hi ha l'àrbit, també, per jutjar.
És que si no, comencem enganyant la gent.
Que volia començar amb això, perquè mira, m'ha arribat al cor. A més, aquest noi em sonava, perquè sé que ens va arbitre l'any passat, i la veritat és que
no
hem arribat,
No.
No, és una pena, perquè amb el dèficit que hi ha d'àrbitres...
Sí,
ostres, que canalla jove, perquè mira, un tio de 30 i pico, 40 plegui, perquè ja està fins dalt, dius, bueno, pues, escolta, ja ho ha fet tot, però que canalla plegui, ostres, és molt trist, no?
Sí.
I tots ens hauríem de fer un plantejament, el que passa que tornem a lo de sempre, ja pots fer campanyes, pots fer 50.000 històries, que o et fiques sèrio de veritat, i sèrio de veritat, és sèrio de veritat.
Sí.
O sigui, negant llicències, negant fitxes i ficant sancions exemplars. o fas això...
Jo crec que estem lluny d'això.
O no hi ha solució. Sí, perquè en el fons no interessa.
Escolta, canviant de tema, però a veure, que algú m'ho expliqui. Saguntino 1, Lleida Esportiu 0. Lleida va jugar perfecte, va jugar molt bé i tal, però la pilota no entra.
No, home,
no entra perquè ens falta un davanter, o és que no entra perquè l'últim passe no acaba de funcionar?
De davanters en tenim, però no tenim mala punteria. Hem d'entrenar més.
A veure, el partit va anar bé?
El partit és perfecte.
Sí, però sabem sempre el que ens passa.
Fins a l'acció del gol. O sigui, l'acció del gol és un 2 contra 1 del Lleida.
Que és el minut 71.
71. És un 2 contra 1 del Lleida, s'equivoca Ortuño, l'agafa el porter, saca llarg, la pilota bota una vegada, bota dos, li guanya en l'esquena a Andrew, i Esteve amb l'Escarra, que és dreter, però l'Escarra fot un xicharraco. Bueno, el Badalejo ho va dir a la prèvia. Has de fer 90 minuts a tutiplè, perquè el camp del Saguntino és un camp on tu pots fer 90 minuts perfectes, te desconnectes un, pim-pam, un córner, una falta, una segona jugada, 2-0 i cap a casa. I és una mica el que li va passar. El problema de Lleida...
Però ha sigut tota la temporada,
clar,
eh?
Mira, estem a la jornada 25 i portem 22 gols. O sigui, l'any passat, que semblàvem l'exèrcit de Pancho Villa, que era un desastre, sí, i tal, amb aquestes alçades en portàvem 27. Casares en portàvem 8...
Que portem menys d'un gol per partit, ja.
Marcàvem Fran Moreno, marcàvem sí, Donfel, sí, marcàvem Cristian Alfonso... Bueno, Martí marcàvem algun golet, ho anaves trampejant. I és que, clar, ahir feia els números, Javi López, que és un dels jugadors més cars de la plantilla, porta un gol. Porta un gol. Nierga porta 3 gols.
Nierga està amb un baixón interessant.
Bueno, s'ha passat una volta sencera sense marcar. L'altre dia va trencar la ratxa de penal, però s'ha passat una volta sencera sense marcar. Ivan Agudo, que sí que és el que em va fer 5, però clar, tenia aquelles desconnexions que i al final ha marxat. Bojan ha fet un gol a la Copa i ha fet un gol a la Lliga. Clar, és que dels tios de dalt, Ortuño porta 478 minuts en la samarreta de Lleida i encara no ha marcat.
Dels defenses,
clar, dels defenses ha fet un gol Aitor i un gol Pumar. Dels mitjos n'ha fet 2 Manu Molina i 2 Musta. Clar, no hi ha gol. No hi ha gol. I el gol, este o no este. O sigui, el gol no, sí, sí, el gol no és entrenable. O sigui, tu pots entrenar situacions, pots entrenar estratègia, pilotes parades, però el gol no és entrenable. Que ahir Ortuño o Molina un 2 contra 1 contra el porter es faci un nus i no sàpigui decidir, això no és entrenable. Perquè quan t'hi trobes, i aquí has d'anar de cara a barraca.
I després hi ha una cosa, que amb el tema dels gols que rep el Lleida, l'aficionat al camp, per almenys, si parlo de voltant un xoc jo, la gent sempre espera, al final diu, a veure, quina és l'errada? Quan vindrà l'errada? Perquè dius, no, és que tot va perfecte. No, o el porter, o el defensa, o algú que s'ha dormit. I ens passa el que ens passa. I llavors, pues, bueno, si no marquem, i no ens marquessin, diríem, bueno, pues mira, dient el que cap, anem fent. Però és que
com
bé qualsevol deia, rocada, gol.
Com bé va apuntar l'Albert Escuera aquí, el mes de febrer és el que ens... És el que ens acabarà posicionant. No, definitivament, però...
Estem perdent com
diumenge.
Coses.
Diumenge,
ja.
Ara és diumenge.
Vull dir, perquè l'Atlético Saguntino anava 2 punts darrere nostre, és rival directe, el profe Dia és Ontinyent, que està darrere nostre un punt.
Sí, claro,
diumenge en juguem el 95% de la temporada. Perquè el Cornellà ja t'ha marxat a 5 també, guanyant ahir el Villarreal. L'Ontinyent té aquesta setmana el partit de jornada amb el Formentera. En funció del que passi, et pots trobar que si t'enxufa l'Ontinyent diumenge al camp d'esports, se te fota 5 o 6 punts.
Clar, que tornes a estar...
I llavors sí, ja en quedaran només 12.
Clar, i no, tu no has de guanyar 2 o 3 i que els altres es perdin.
Clar.
Bueno, i has de treure de fora a camps complicats que han d'anar-hi, eh?
Clar, el problema, ho hem dit moltes vegades, que a casa hem perdut 18 plomes. Això és una barbaritat. Això fa que ara tinguis que anar fora a guanyar. Però encara que guanyis els 6 que et queden a casa, són 18 punts. 18 i 35 són 53. Te'n falten 9-10. Per intentar esperar play-off.
Ja són 3 victòries a domicili, comptant que guanyis tot el de casa. Eh?
Clar.
I comptant que els altres perguin.
Clar. I te n'has d'anar a buscar aquestes victòries a Mallorca, a Elx, a Villarreal, al camp de l'Hèrcules.
És que clar.
Clar. Bueno, és complicat. Matemàticament hi ha opcions, perquè, clar, és que no
ens fotem un balar... Sí, de totes maneres miràvem les resultats, clar, i els de baix estan guanyant i empatant també, eh?
És que ahir ho parlàvem amb uns amics,
i els de dalt estan perdent.
Dius, hòstia, no li fotem un gol a l'Arde Sant Martí, cada partit fotem una carallota de l'altre que ens marquen gol, però quan a la jornada 25 estem a 5 del playoff. És un, sí, petit, correcte, miracle, no? Un petit miracle, o també és la conseqüència d'una lliga que cada cop està més igualada per baix. Uh-huh. O sigui, menys qualitat, doncs s'iguala més la competició.
Bueno, en parlarem, veurem, perquè això, mira, per bo, per mal o per bo, d'aquí 7 dies tornem a tenir radiografia i tornem a tenir resultats sobre la taula.
Dilluns que ve podem estar una altra vegada fent el cuento de la lechera o podem estar esfonsats en la misèria i dir, bueno, mira, tu, objectiu Copa el Rei.
Escolta, per cert, ok, victòria, Lleida llista 5, Girona 2, després del partit que ja van catalogar com a dolent davant del Vic, una d'aquelles que torna a deixar les coses al seu lloc.
Home, jo crec que sí.
El Folguera ha dit que ni ara som tan bons ni abans tan dolents.
Exacte. No, és veritat. Vull dir, és que, a veure, també ens havíem ficat al cap de que com anàvem quarts o cinquè ja ens pensàvem que érem els millors del món, i no, tampoc. Ens havíem de ficar al puesto. I el dia del Vic, doncs, va ser un partit estrany. Ens van guanyar a última hora, però bé, per nosaltres... mitja taula cap dalt és la nostra feina, eh? I ara, doncs, a disfrutar de la Copa del Rei i avall, home.
I la Copa de l'Acers, que ve ara.
Sí. No? I la Copa de l'Acers, sí, o sigui, sí. Que...
Bueno, és com... Depenem en gran mesura, crec, no sóc un gran entès en hoquei, i vaig bastant menys del que m'agradaria, però depenem del nostre Messi particular, no? Potser
sí.
Quan Darío s'hi fica...
Quan s'hi fica, sí,
no?
Sí.
Que allò foto dos xixarracos espectaculars. Uh-huh. Bueno, doncs és una altra història.
Home, vam haver d'anar remuntant cada gol del Girona, eh?
Sí, bueno, però
sigui,
tampoc no...
0-1, 1-1, 1-2, 2-2, i a partir d'allí, sí, 3-4 i 5-2.
Sí.
Bueno, també parla de l'esperit de l'equip, que és bo. Escolta, per cert, diu que no hi vas tant com vols. Al Barris Nord hi vas anar aquest divendres?
No.
Bueno, jo sé que hi vaig anar.
No vaig seguir.
Va ser la primera vegada que hi vaig aquesta temporada i...
Uf, et vas equivocar, eh? Ja t'ho dic ara.
Al final vaig patir una mica, el darrer quart. La veritat és que, escolta, el primer 16-16, el primer quart, el segon...
No ets patido com
ens vam
altres.
Separar una mica, el tercer va anar molt bé i el Clavijo li va anar molt malament, però, escolta, al minut 6 del darrer quart...
Havíem
fet 3 punts.
3-3 era el parcial. És que a falta de 3 minuts i mig per acabar l'últim quart, el parcial d'aquest quart sí, era 3-3. Sí. No, una castanya de partit absolutament infumable i insufrible, però bueno, davant tenies un equip que va demostrar el per què està lluitant per no baixar, per no perdre la categoria, i no vas poder tirar endavant.
Així tot van fer 8-14 el darrer quart.
Oh, clar, és que...
Si el vam perdre, el darrer quart.
Sí.
Sort del tercer.
Bueno, hi ha molts condicionants, la Blai no està al 100%, el Carina no tampoc està al 100%... Bueno, s'està buscant un jugador interior, el que passa que passen les jornades i no arriba...
A mi saps quin em va agradar?
Però s'està acabant la preparada, eh?
Jarret Aviona. O Jun...
Algun Bemi,
això.
Bueno, aquest és...
Escolta, estava... Aquest sí que el vaig veure, tenia el dia.
Aquest és una...
Depèn del dia.
És una de freda i una de calenta.
Per això dic.
No, si no tenim mal jugadors, el Brano, el Jucano, ells no és mal jugador, Miqui Feliu per aquesta lliga, doncs, ostres, és un tio contrastat, el Martí, quan està bé, que va fer un bon partit al Mar, doncs, també aporta coses, la Blai, quan està bé, doncs, també, no tenim mala plantilla. El que passa que entre les lesions, bueno, bàsicament amb les lesions...
Perquè, és que les lesions s'han marcat molt.
És el que diem, no? Ja no és el que resta el dia del partit de no poder comptar amb un tio al 100%, és que durant la setmana tampoc pots entrenar 5x5. Clar, una setmana d'entrenament amb tres tios tocats, clar, el futbol ho trampeges, perquè són 22 i tens filials. Clar, el bàsquet són 10.
No, és...
I més a la posició de 5, que són els vinculats, menys et poden ajudar, no? Perquè no tens pivots de 2'8 i 100 quilos. Bueno, per cert, Joaquim Prado destituït a Palència.
Caram. Escolta, bueno, el que ha canviat també d'entrenador ha sigut el Barça, eh? De bàsquet.
És que tenia que canviar o l'entrenador o la secció. I era més fàcil canviar l'entrenador.
Però...
En Ricard Casas de segon, eh? Svetislav Pesic.
Sí, sí. Se l'han portat, sí.
O sigui, entrenaran més en 3 mesos que en 3 anys. Sí.
Però vull dir, la secció del Barça està destrossada de bàsquet, eh?
És un desgavell, home, és un desgavell.
Jo, de totes maneres...
I val molts diners, eh?
És una burrada.
Sí, però pel pressupost que maneja el Futbol Club Barcelona, tota l'estructura de club, és un pressupost ínfim, el del bàsquet, però jo no sé per què el tenen tan abandonat. Bueno, ínfim.
32 milions d'euros,
sí, sí, sí,
eh? És el tercer pressupost d'Europa,
sí, sí.
És que després sortim a la cançoneta, no, és que els russos, no, és que els grecs, no, és que els turcs, no, ni russos, ni grecs, ni... Hòstia, també n'ha grec. Escolta, tens un dels pressupostos més alts d'Europa.
Mm-hmm.
El que passa és que, clar, t'has petat a Cito, que li has tingut que pagar una indemnització brutal, et vas petar a Barsocas, que li vas tenir que pagar una indemnització brutal, cada any firmes a 5 tios... T'has tingut el marrón del Rice. Ah, és un, és un absolut desgavell.
Escolta, que ens queda un minut. Abans de que m'enviï el missatge el Pere Roquer, tenim Champions.
Sí, no.
I ara ja està, no, el Madrid? 5-2 a la Real Societat.
Ja està, els nostres Champions.
A casa, sí, jugueu?
Sí, sí, claro.
D'anada amb el PSG.
Tot depèn si juguem a la BBC.
Si entren o no.
No, no, si juguem a la BBC o no juguem a la BBC. Jo no jugaria amb la BBC.
Ah, anava a dir, dic, és que
jo no jugaria.
Jugar amb la BBC no és sinònim de...
Jo jugaria amb quatre al mig del cap.
Zidane es va ficar en un lío considerable dissabte. Espete a Bale, espete a Casemiro, fique Lucas i Asensio,
i li surten
i la primera part del Madrid és de traca i mocador.
Sí, cuidadito.
Amb la Societat, que la vam eliminar nosaltres de la Copa del Rei, eh?
Sí,
cuidado.
Sí, sí, bueno, sí.
Però cuidadito,
Però la primera mitja hora de futbol del Madrid és de traca i mocador. Passa que jo crec que tornarem al 4-3-3 a la BBC.
I llavors ja l'han pifiada.
Albert Escuart, Xavi Pérez, gràcies per estar amb nosaltres.
Adéu,
bona setmana.
Adéu.
Doncs hem escoltat ja les senyals horàries que ens indiquen que hem passat ja de 2:15 i, per tant, obrim la Nacional 240. Mònica Carrasco.
Què tal, Ricard Álvarez? Com estàs?
Des de Tarragona, des de Lleida... Mireu des d'on vulgueu.
Des d'on vulguem, no, a un extrem, cadascun a un extrem de la Nacional 240, no?
Molt bé, escolta, s'ha passat ràpid el cap de setmana?
S'ha passat massa ràpid, però bueno, ha estat cap de setmana de carnaval. Avui hi ha moltes escoles que tenen festa.
Sí.
Jo no sé avui pares i mares com museu organitzat,
bueno,
perquè...
Pues, col·locant.
No? S'ha tirat d'avis avui d'amics, potser, de parents, no?
Jo crec que a cada casa fan com poden. Com poden, eh? Jo els he col·locat, ho he de dir així.
No els has portat a la feina avui?
No.
Un dia els podries portar.
Home, sí, la veritat és que els nens no tenen tant problema amb els micròfons, eh? Vull dir que ells...
Clar, no tenen tanta vergonya.
No, s'asseuen aquí i el que volen és escoltar-se. T'ho diuen, obre'm que no m'escolto.
Exacte.
I els hi fa gràcia de parlar del micròfon.
Exacte.
Molt bé. Escolta, per cert, ja saps que demà és dimarts i 13.
Sí, senyor.
Ni
però
te cases ni t'embarques.
Això diuen, però demà és un dia molt especial. Sí, nosaltres demà ens llancem a la piscina perquè demà celebrem un dia per nosaltres important. És el dia de la ràdio, demà.
Dia mundial de la ràdio.
Sí, sí. Mira, si et sembla, abans d'arribar a les dues, fem un tastet del que tindrem demà.
Ah,
que
sí?
Sorpresa. No expliquem res més.
Ah, vale.
Hem de deixar una mica la incògnita perquè la gent demà a les 12:20 s'ha de connectar a COPE.
Bueno, pues, després us expliquem no res. Una coseta.
Una coseta.
Escolta, coses que passaran aquesta setmana, perquè mira, el calendari va com va. El proper dijous és dia 15 de febrer i parlant de dies mundials, doncs el dijous també és un dia mundial. És totalment diferent al Dia Mundial de la Ràdio. És el Dia Mundial contra el Càncer Infantil.
Exacte.
I d'això volíem parlar avui.
D'això volíem parlar, tenim dades, tenim experts avui, tenim familiars, no? En volem parlar des de diferents vessants, com fem sempre en aquest 1x1 de la Nacional 240, i si et sembla, Ricard, comencem parlant de la vessant mèdica.
Doncs mira, a Lleida ens acompanya avui el doctor Eduard Soler Mir, que és el cap de servei de pediatria de l'Hospital Arnau de Vilanova. Doctor Eduard, què tal, bon dia?
Hola, bon dia.
Bon dia, Eduard.
Aquest dijous és el Dia Mundial contra el Càncer Infantil. Aviam, és una paraula d'aquelles... quan parles de la paraula càncer ja és... bueno, és una paraula grossa, per entendre'ns, però quan parlem de nens, com que es magnifica tot una mica més, eh?
Sí, la veritat és que sí. La veritat és que sí. El càncer sempre és una cosa que fa molta por, i més en els nens. En els nens no és que sigui molt, molt, molt freqüent. Diguéssim que hi ha potser uns 1.400 casos que es diagnostiquen a Espanya en un any, entre nens parlant de per sota de 18 anys, però és la primera causa de mortalitat per malaltia en aquest grup d'edat. A pesar de que ha millorat molt el pronòstic de tots aquests nens, i ara podríem dir que en general el 80% tenen dels casos en supervivència.
El 80%, això és una dada boníssima, no? El 80%.
Sí, posar al mateix sac tots els càncers, i alguns que tenen més supervivència, alguns que menys, però bueno, amb tots els avanços que s'han anat fent, doncs ara la veritat és que el pronòstic en molts d'aquests càncers doncs ha millorat moltíssim.
Doctor, ens deia que se'n diagnostiquen al nostre país uns 1.500 casos cada any aproximadament, 1.400-1.500. Sí, sí. Hi ha algun tipus de càncer que sigui més freqüent en nens?
Sí, sí, home, els càncers més freqüents són les leucèmies, el càncer de la sang. Això és més, quasi entre un 25 i un 30% de tots els casos. Eh? Després, el que el segueix és el del sistema nerviós central, els cerebrals, i hi ha un grup després molt heterogènic, que tenim els tumors sòlids, que aquests en conjunt són més, però cap és tan important com aquests altres. Mm-hmm. Els més freqüents són les leucèmies, seguit del sistema nerviós central i després tots els que formen part dels tumors sòlids.
Per informar-nos de tot plegat, doctor, aquest matí hem estat parlant amb oncòlegs que de seguida ens han dit, si parleu de càncer infantil, la major part de casos es donen a òrgans líquids, sí, no a òrgans sòlids.
Sí,
és
de la sang, mm-hmm. de la sang, sí.
Molt bé.
Sí, com... els líquids, diguéssim, són el que diem la leucèmia, que són els càncers de la sang, que és aquest el més freqüent en els nens.
Com es detecta un càncer infantil?
Home, la veritat és que el càncer infantil engloba òrgans molt diferents. Llavors, la detecció, clar, depèn de l'òrgan que estigui afectat. En els càncers de la sang, doncs, per problemes hematològics, anèmia, alteracions de la coagulació, baixa de plaquetes, infeccions de repetició, i els altres, doncs, dependrà molt de quin òrgan afecta. Els que afectin el sistema nerviós central, el cervell, tindran simptomatologia al cervell, els que afecten òrgans sòlids, doncs, moltes vegades tindran masses a la panxa, masses al tòrax, o dolor dels ossos, depèn de l'òrgan que estigui afectant aquest càncer.
Que cal estar especialment atent, entenc, a les revisions habituals dels nens.
Sí, perquè moltes vegades la simptomatologia és la mateixa que pot tenir altres malalties. Pots tenir mal de panxa, pots tenir febre per una infecció, pots tenir mal de cap, que moltes vegades és realment complicat perquè no hi ha una prova de que aquest nen té càncer. Doncs, han d'estar molt alerta, i aquí també és la importància de les revisions dels cuidats preventives.
Clar, i suposo, doctor, que també en aquest cas, depèn de l'edat que tingui el nen o nena, clar, ells no poden expressar de vegades alguna simptomatologia, no saben com explicar-ho.
Sí, bueno, els pediatres ja estem acostumats a que els nens no ens expliquin massa.
Clar,
acostumats a averiguar el que els hi passa, no? Però realment ho has d'anar a buscar una mica, perquè, i com us deia, la simptomatologia que presenten, doncs moltes vegades és la mateixa que podem trobar amb altres problemes sense cap importància. Aquí doncs, se mantenir un índex de sospita i pensar sempre que hi pugui haver la possibilitat quan veus uns símptomes que no acaben de quadrar. Mm-hmm.
Quan es diagnostica un càncer amb un infant, a hores d'ara a Catalunya, directament apuntem cap a Barcelona, no entenc, els tractaments?
Sí. Al ser poc freqüent, el que volem és que els equips que els atenguin tinguin una expertesa en el tractament d'aquests pacients. Llavors, per tenir una expertesa, és important que siguin equips que tinguin molta experiència en el tractament d'aquests tumors i que disposin d'un equip multidisciplinar, no només oncòlegs, sinó cirurgians, intensivistes, hematòlegs, etc., que puguin fer una atenció global d'aquests pacients. I això, doncs, es aconsegueix en aquests centres que poden aglutinar molts casos i adquirir més experiència.
Clar, és que ara ens ho acaba d'explicar, Mònica, perquè moltes vegades la gent diu i per què carai m'he de desplaçar, perquè tot ho fan a Barcelona? L'explicació és molt bona.
Sí, clar, que aquí hi ha pocs casos, en pocs casos no pots tenir molta experiència i és molt millor que hi hagi centres amb gran expertesa en aquestes malalties poc freqüents.
Per tant, doctor, entenc que tots els casos acaben derivant-se, doncs, no sé si és Sant Joan de Déu, el centre de referència, en aquest cas.
Centres, no, hi ha grans centres a Barcelona, el Centre d'Oncologia de la Vall d'Hebron, Sant Joan de Déu, l'Hospital de Sant Pau, tots aquests hospitals terciaris de Barcelona, alguns especialitzats més en uns àmbits que en uns altres, però tots són els que tenen. Per tant, el paper nostre, sobretot, és estar alerta i diagnosticar. I a la que es diagnostica, doncs traslladar-los al centre on poden fer el tractament, i el paper nostre també és donar suport a aquests centres. Allà han de fer el que poden fer amb aquests centres i aquí hem de fer el que puguem fer aquí. Vull dir, no s'ha de desplaçar sempre el pacient allà una vegada acabat la primera fase del tractament, sinó que des d'aquí poder donar suport i estar en contacte intens o íntim amb els especialistes dels hospitals de referència.
Clar. Ara en parlarem, de fet, d'aquí uns minuts amb Afanoc, perquè, mira, això és molt important, el fet, evidentment, doncs els que viuen fora de l'àrea de Barcelona t'has de desplaçar cap allà, i en aquest cas, per exemple, l'Afanoc té aquest projecte de la Casa dels Xuclis, no?, per acollir a les famílies, perquè, a més, doctor, ens deia vostè, clar, aquí arribem, tenim el moment, en aquest cas, a l'Arnau de Vilanova de Lleida, no?, el moment del diagnòstic, el moment en què, diguéssim, cau el gerro d'aigua freda sobre la família, en aquest cas, que important és que la família família se senti acompanyada, no només el nen o la nena, sinó la família en tot aquest procés que deu ser duríssim, no?
Això és bàsic, perquè si ja és un cop molt dur que et diagnostiquin això, a més el cop de com m'he de passar jo unes quantes setmanes a Barcelona, com puc organitzar on viuré, i això són coses que també compliquen i posen molt angoixa als pares. I associacions com a FANOC, que es dediquen a ajudar-los, a que fer aquest camí sigui una mica més planer, que vegin que hi ha altra gent que han tingut els mateixos problemes i poder compartir, doncs la veritat és que fa una feina, diria que imprescindible.
A mi m'agradaria, Ricard, si em deixes també que fem, no, allò, trenquem una llança també en favor dels professionals de la sanitat, no? En aquest cas metges, infermeres, no? Que de vegades quan estàs a l'hospital, realment el doctor ho sabrà, no? Com valorem molt més tota aquesta feina, no sempre prou reconeguda, i no és per fer-li la pilota que el tenim a vostè aquí avui, eh?
Sí. Bueno, sí, intentem fer el millor que podem sempre, sí.
Home, jo m'he quedat amb una xifra, amb aquest 80%, amb aquest 80% que crec que és una xifra elevada. Evidentment l'altre 20% sempre...
Sí, hem de millorar-la encara.
Clar. Però entenc que els darrers... Perquè clar, això és una cosa que també la gent que ens escolta, molts, anem llegint, sembla que ha sortit un nou tractament, sembla, però ens pensem que mai arriba, però veig que sí que van arribant millores i que aquest tant percent va pujant.
Sí. El que passa és que no hi ha un tractament que ahir no es curava i avui es cura, però sí, van sortint coses que van millorant poquet a poquet. O sigui, la diferència d'ara a 10 anys enrere és molt important, i suposo que d'aquí 10 anys encara ho serà molt més.
Doctor, estava pensant que els adults ens diuen s'ha de portar una vida sana, menjar equilibrat, fora estrès i tal. Clar, amb els nens això també ho hem de fer?
Clar. També, tots hem de portar una vida sana des del principi. Moltes vegades la vida sana de petits repercuteix la vida sana dels adults. Sí, la veritat és que amb això no ho podem evitar tot, perquè hi ha molts, inclús bastants tipus de càncers que són hereditaris, mutacions genètiques, que això no hi podem fer res, però sí, en les circumstàncies ambientals podem incidir. Perquè moltes vegades aquestes circumstàncies en els nens no són tan importants com en els adults.
I que important, sé que el doctor tenim pocs minuts ja, però que important és també la feina d'investigació, no? Que també, d'alguna manera, es fan moltes campanyes, no? De vegades solidàries, perquè el finançament arriba en molts casos de fora de l'administració, no, doctor? Per poder continuar la investigació, que és bàsica per pujar aquest 80%.
Si no hi ha recerca, no es progressa, no es descobreixen nous fàrmacs, noves vies de tractament, i si no hi ha aquestes noves descobertes, doncs tampoc augmentarem la supervivència. Això és bàsic, que hi hagi també recursos per poder els dedicar a la recerca en totes les malalties en aquestes enfermedades.
Ricard.
Doncs, no, que deia, jo em quedo amb aquest 80%, sí, que sí. Se segueix treballant i que se segueix investigant. Que clar, això vol dir que s'està buscant que el camí cada vegada sigui més curt i més ràpid. Suposo que la detecció precoç també és un d'aquests camps en el que es treballa.
Evidentment. Quan abans ho pots detectar, doncs abans és més possible que aquest càncer estigui menys disseminat i sigui més efectiu el tractament.
Doncs hem tingut la vessant mèdica, Mònica.
I tant.
La vessant mèdica, que és molt important.
Ara parlarem amb FANOC, amb les famílies, a veure què ens en diuen ells.
Hem parlat amb el doctor Eduard Soler Mir, que és el cap de servei de pediatria de l'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida, que li agraïm que ens hagi atès avui, perquè, doctor, no sé si estàs amb consulta.
Ara he trobat un forat per poder-vos atendre, però que em sembla que és molt important que es faci difusió i que la gent, tothom, es conscienciï de la malaltia i de la necessitat de progressar i de millorar aquest 80% de sobrevivència.
Doncs t'ho agraïm moltíssim.
Moltíssim. Doctor, un dia aquí a l'estudi.
Moltes gràcies. Moltes gràcies a vosaltres per la difusió que n'esteu fent.
Molt bé.
Un plaer.
Adéu, bon dia.
Adéu, bon dia.
Nosaltres, Mònica, fem una pausa, va, agafem aire. I ara parlem de l'altra vessana, que també existeix.
Importantíssima.
Mi nieto Jorge dando sus primeros pasitos. El primer día de parque de Jorge. Jorge tomando su papilla. El segundo día de parque de Jorge.
Ahora que lo compartimos todo, podemos compartir mucho más. En Manos Unidas compartimos un objetivo: acabar con el hambre en el mundo. Y para ello desarrollamos proyectos en 60 países. Con tu apoyo podemos lograrlo. Llama al 900-811-888 y comparte lo que importa.
¿Estás solo?
El lugar equivocado.
No soy quien creéis.
En el peor momento posible.
¿Por qué querrían matarlo?
Mi hombre todavía tiene los diamantes.
No accedí a participar en un asesinato.
Val Kilmer. Doble identidad. El domingo por la noche. Cine sin cortes. En 13.
Me equivocaba al pensar que la Mutua solo aseguraba coches. ¿Y tú? ¿También lo has pensado?
Coche, moto, hogar, vida. Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
Yo siempre que voy al campo de fútbol con mi padre, nos ponemos los dos la radio porque nos gusta escucharla y al mismo tiempo verla.
Lo primero que hago es poner la radio, sobre todo para saber el tiempo que hace, las noticias que hay y si me va a afectar algo en el día que me toca.
El valor de la radio. Este es un mensaje de la Asociación Española de Radiodifusión Comercial.
La Razón te regala Easy Grill Plus, la plancha de asar extra grande, potente y rápida como ninguna. Podrás disfrutar de la cocina sana, sin grasas, para toda la familia. Desayunos, comidas, meriendas y cenas. Muy práctica y fácil de limpiar. Y lo más increíble, es gratis. Este sábado la cartilla con La Razón.
Un recibo. Y un recibo dividido entre 12. Es menos recibo.
Con BBVA Plan Estar Seguro puedes agrupar el pago de tus seguros BBVA y fraccionarlo sin coste en 12 meses. Cuantos más agrupes, más ahorras. Infórmate en BBVA. BBVA, creando oportunidades.
¿Crees que el invierno es gris y aburrido? Pues te equivocas, porque con la Semana del Crucero de Viajes El Corte Inglés disfrutarás de una explosión de color e ilusión contratando tu crucero por el Mediterráneo, Norte de Europa, Caribe. Adelántate y elige el camarote que más se adapte a ti. Reserva desde 60 euros y aprovéchate de hasta el 70% de ahorro. Pago en 3 meses y hasta 10% en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Y si el precio baja, te lo igualamos. Infórmate en la Semana del Crucero de Viajes El Corte Inglés.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos a @cope/es y en facebook.com/cope.
Doncs apa, que ja anem camí cap a les dues, Mònica.
Sí.
Escoltem ara l'altre vessant, no?
Escoltem l'altre vessant, com us anunciàvem, tenim... l'altre vessant és a Fanoc, en aquest cas volem escoltar també la seva veu. No els hem pogut avui unir en espai-temps, els convidats, no. Però sí que el nostre convidat de Tarragona ha pogut escoltar el final de la conversa que teníem amb el pediatre. Tinc a l'altra banda del telèfon el Miquel Jabaló, i ell és delegat de la Junta de Fanoc a Tarragona. Miquel, bon dia.
Hola,
bon dia, Miquel.
Gràcies
bon dia.
Per atendre'ns. Crec que has arribat, no, a la conversa en el moment justament en què el doctor estava parlant de vosaltres. I bé.
Sí.
Suposo, ell ens deia... jo li preguntava al doctor Miquel que en el moment en què hi ha un diagnòstic, no, de, doncs, parlem de nens i nenes, no, de càncer infantil, això cau com un jarro d'aigua freda terrible a la família, i doncs, tu ens ho pots explicar més en primera persona, i perquè amb Fanoc treballes amb moltes famílies que es veuen en aquesta situació terrible, no?
Sí, no, aquest tipus de notícies és una cosa que no t'esperes mai, no?
Clar.
I sempre hi ha el tema aquell, clar, sents parlar del càncer i això, però sempre penses que a mi això no em tocarà, no? Jo crec que és una actitud que tenim una miqueta tots a la vida, no?
Mm-hmm.
I clar, quan te diuen t'ha tocat, sí, el trasbal és molt important, no? Perquè canvia tot.
Clar.
La teva vida, en un moment, canvia el 100%.
Sí. Clar, fins ara hem parlat de tot el tema mèdic, per entendre'ns, amb el cap de pediatria, aquests dies amb la Mònica, hem estat parlant amb oncòlegs, amb hematòlegs, i ens hem informat de tota la part mèdica, però és el que deia ara la Mònica i el que apuntaves. Val, un cop et donen la notícia, hi ha coses importants. Una, que el pacient no se senti sol en cap moment.
Sí, perquè, sí, és, a més, també dona la circumstància que nosaltres, no?, aquí a Fanoc Tarragona, a Fanoc Lleida, no? O sigui, la gent que viu fora de Barcelona, perquè mm-hmm. Barcelona està en els hospitals de referència, o sigui, no només és el diagnòstic en si de la malaltia, sinó és que a més te diuen agafa el teu fill, la teva filla, i marxes cap a Barcelona a l'hospital, no? I clar, tu dius, bueno, però quan? Demà? Passat demà? Diu, no, ja. O sigui,
és ara mateix.
És ara mateix. És ara mateix, i agafes i te'n vas allà, no? Clar, arribes allà i... O sigui, això ja és com molt fort.
És un trasbal, sí.
És un trasbal, sí. Si has de canviar... Si en seguida, clar, el primer objectiu és això, és l'hospital, és la salut del teu nen, però després dius, bueno, i ara què faig, no?
Uh-huh.
I, bueno...
Bueno, i aquí entra en escena potser el vostre gran projecte, que és la... Si no fos pel que és, seria meravellosa, perquè, a més, està feta amb molt bon gust, la Casa dels Xuclis.
La Casa dels Xuclis, sí, sí. Sí, nosaltres som una associació que jo sempre que puc dic que el millor que ens podria passar seria que pleguéssim, que no tinguéssim que estar, no? Perquè voldria dir que bueno, que la malaltia s'ha superat o, bueno, s'han trobat solucions. Però això no hi és, de moment. Els avanços mèdics són importants i... Per això nosaltres, com pares, com famílies, no?, que en el seu dia es van trobar ja fa 30 anys, no?, que van començar a fer les primeres accions de FANOC, no?, que es van trobar això, es van trobar famílies que han de viure a l'hospital, no?, perquè el seu nen està allà les 24 hores i durant molts dies, i hi ha tot un entorn al voltant del nen i de la família, no?, que l'acompanya. I dins d'aquestes problemàtiques, moltes problemàtiques que hi ha, doncs va sorgir aquest projecte que ja és una realitat de la Casa dels Xuclis, no?, mm-hmm. que és la casa d'acollida de les famílies, no?
Quanta gent, per exemple, ara estem parlant, a FANOC teniu delegació, evidentment, a Lleida i a Tarragona, però, Miquel, a Tarragona, amb quantes famílies esteu treballant ara mateix? Teniu una xifra?
Aviam, si nosaltres, una xifra concreta, no. El que tenim comptabilitzat són les assistències, sí, no? que donem a les famílies, que moltes vegades pues, són repetides, no? A nivell de voluntariat, a nivell d'aquest tipus de coses, no? I estem al voltant de les... sembla que són les 300... diguem-ne assistències,
sí, sí.
Que no sé que siguin 300 famílies malaltes, però és una miqueta aquest tipus d'activitat, no?
Uh-huh. Ricard, hem donat abans xifres, hem dit que doncs, al nostre país es diagnostiquen al voltant d'uns 1.500 uh-huh. casos de càncer infantil cada any, això és un 160 aproximadament a Catalunya, i ens quedàvem tots dos, no, tu i jo, amb aquesta xifra que ens deia el doctor, de que la taxa, no, de supervivència, sí, sí, és del 80%, que ens quedem en que és una molt bona notícia, que ha de pujar encara més.
Millorable, evidentment.
Ens hem de quedar amb la part positiva, no, Miquel? No sé, també suposo que s'ha de mirar en positiu, no?, tot aquest tema.
Sí, 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 evidentment, no? I jo recordo, no?, quan jo vaig viure l'experiència ja fa uns anys, en aquell moment, si a l'entrar a l'hospital em van dir no, mira, tranquil, perquè estem en un 70% de supervivència, no? Ostres, jo em vaig quedar de pedra, no?
Clar.
Perquè vaig dir, vale, un 70%, però i el 30?
I el 30, exacte.
Això vol dir que hi ha un 30, no? Uf, va ser aquella sensació, no?, tremenda, no? Allò que t'ho diuen, com per ajudar, no?
Tranquil, sí, sí, tranquil, sí.
Uf, va ser terrible, no?
Clar.
Però sí, sí, evidentment s'ha d'anar continuant i s'ha d'anar millorant aquest tipus de coses.
S'ha d'anar millorar aquest tant per cent, però bé, com ens deia el doctor, no ha pujat respecte fa 10 anys i que això continuarà pujant. A mi m'agradaria, centrant-me en aquesta vessant positiva, que ens parlessis, Miquel, també del que feu a FANOC, perquè una vegada doncs s'ha superat el tractament i s'ha superat la malaltia, no?
Sí.
També suposo que el reenganxar-te al dia a dia que tenies, no sé si es pot tornar al dia a dia que tenies abans, però bé, recuperar la normalitat tampoc deu ser fàcil, no?
No, i a més, jo crec que si nosaltres, com a associació, com famílies, no?, com gent que hem passat per aquí per l'experiència, creiem que és molt important ja des del primer moment, no?, que estàs a l'hospital, no?, intentar ajudar les famílies perquè, diguem, la normalitat sigui el màxim possible, no?
Uh-huh.
Per això el tema aquest de la Casa dels Xuclis, no?, tan important. Si la Casa dels Xuclis és, realment, és una casa, és un hogar, no? O sigui, la família, quan se desplaça a Barcelona a l'hospital, té aquell espai que no és una residència, no és una pensió, no és un alberg, no sé, és una casa, no?,
uh-huh.
realment pensada per gent, no?, que ha passat per aquí. Llavors, tot aquest entorn, no?, tota aquesta cosa familiar, tot aquest positivisme, no?, que hi ha al voltant de la malaltia, jo crec que en el fons això, jo estic convençut que ajuda molt, no?
I tant.
Ajuda molt a superar la malaltia, ajuda que els pares estiguin més tranquils, no?, en aquest aspecte, no?, del dia a dia, no?, de on dormiré avui, no?, on em dutxaré o com
sí,
farem
sí, sí,
el dinar,
sí,
no? O sigui, tot això repercuteix en el nen veu els pares més tranquils, també, tot crec que ajuda, i després la tornada a casa, quan són això, no?, d'aquí, de comarques, no?, de fora de Tarragona, també, per això les delegacions nostres de Tarragona i de Lleida també és per ajudar les famílies que no es sentin soles, bueno, i de mica en mica a incorporar-se, no? La tornada al col·legi, per això els voluntaris, també voluntaris a domicili, el voltant dels germans, del nen malalt. Sí, és tot progressiu, no? Però ajudem en el sentit de que és gent que ja ha passat per aquesta experiència, dius, bueno, jo això, si no va funcionar, no? Pues intentem arreglar-lo, perquè el que vingui després ho tingui més fàcil en aquest sentit. I ahí estem, no? El dia a dia.
I tant. Es fa una gran tasca des de Afanoc, vosaltres, per cert, teniu una... Jo amb els companys de Lleida he parlat i sempre els dic el mateix. Escolta, dic, vosaltres teniu un departament de creativitat brutal, perquè sempre estan pensant maneres per involucrar la gent a nivell econòmic, a nivell de voluntariat, a nivell d'hores. I teniu una gran activitat a cada delegació, que és el Posa't la Gorra.
Sí.
Que és potser el que us fa més visibles, el Posa't la Gorra.
Sí, realment és la campanya, en aquest sentit, va ser tot un èxit, no? una gran idea, no? Perquè, i realment, no sé, a mi és una cosa que cada dia em sorprèn, no? Quan vas a parlar als puestos, no? I presentes la campanya, no? I parles de lo que és la Fanoc i tal, no? Veure la resposta de la gent, no? Mm-hmm. Veure la implicació, no? De la gent a intentar ajudar, intentar fer coses i col·laborar amb les famílies, amb els nens. Sí, sí.
La cita del Posa't la Gorra, Mònica,
sí.
Si et dic que falten 5 dies, 21 hores, 4 minuts i 44 segons, és que a Lleida està aquest diumenge.
A Lleida la tenim aquest diumenge, sí.
Ah, Lleida, 18 de febrer del 2018, al Turó de la Sauvella, la Sauvella de Lleida, perquè si la gent de Tarragona algú s'anime, la mecànica és la mateixa, comprar la gorra i amb això tens entrada i són 4 hores de moltes activitats i tallers al Turó de la Sauvella, però vaja, que a Tarragona també teniu un Posa't la Gorra, que la gent de Lleida hi anem molt, eh?
Sí.
Home,
sí,
a PortAventura.
Sí, aquí tenim...
És maco aquest, eh?
La sort de tenir PortAventura aquí al costat i que han col·laborat.
S'involucren molt.
El primer dia, sí.
Però escolta, jo per aquells que ens estiguin escoltant, evidentment des de Lleida, però també des de Tarragona, escolta, és una manera també de conèixer la Sauvella, no?
Sí.
I tot el que han preparat, doncs sí. Per què no?
Sí, perquè lo de Lleida és fantàstic, eh? Ho dic des d'aquí, des de Tarragona, que el Posa't la Gorra de Lleida realment és impressionant, no? Aquell espai i de la seu i la quantitat de tallers i d'activitats que s'organitzen i la implicació, no? de tota la societat de Lleida és genial. O sigui,
bueno, això és el que ho fa gran,
animo a tothom.
A Lleida, a Tarragona, a Barcelona, a tot arreu, la gent que s'implica, això és el que ho fa gran.
I tant. Doncs escolta, Miquel, jo t'agraeixo moltíssim que ens hagis acompanyat aquesta estoneta també per donar veu a Fanoc, que aquells que no us coneguin, que crec que deuen ser molt pocs, que entrin a tafanejar el web www.afanoc.org per conèixer millor també doncs, la feina que feu a la Casa dels Xuclis i tots aquests programes que ens deies, no? que importants són per acompanyar les famílies un cop tornen a casa després dels tractaments. Doncs no sé si algú que ens està escoltant potser es troba en aquesta situació i no ha trucat a la vostra porta, Miquel... Tu què li diries? Què t'hi has trobat?
Sí, no, en principi ha de saber qui som. Vull dir, jo crec que més aquest tipus d'activitats, d'entrevistes, no?, i fer la publicitat i les gorres i tot això, és perquè quan algú es troba en aquesta situació sàpiga que hi som, no?, que la Fanoc està allà i que som famílies. I llavors també cada família ha de tenir una miqueta la... no sé, la confiança o la tranquil·litat de dir, si els necessito, ells són. Si no, per lo que sigui, perquè pues, no passa res. Vull dir, nosaltres no anem a buscar tampoc les famílies, no? Mm-hmm. Simplement és donar-li aquella confiança, aquella tranquil·litat de dir, bueno, aquí estem.
No? Aquesta porta puc trucar, no?
Aquí, exacte.
Exacte. No? Doncs el Miquel Javaloy, que és delegat de la Junta de Fanoc a Tarragona. Miquel, un plaer, torna quan vulguis.
Moltes gràcies a vosaltres.
Gràcies, Miquel.
Gràcies.
Enhorabona per la tasca.
Una abraçada. Escolta, ens queden 2 minuts, Ricard.
Sí, és que, i torno a recordar que estem parlant del Dia Mundial contra el Càncer Infantil, que serà el proper dijous, dia 15.
Sí.
Però demà és dimarts i 13.
Demà és dimarts i 13. Em deixes que et posi una cançó?
Va, posa.
Mira. Queen, Radio Gaga, què passarà demà?
Demà és dimarts i 13. I ara què diu aquest bon home? No, demà és el Dia Mundial de la Ràdio.
Sí, senyor. I demà és festa grossa aquí a COPE.
I tant,
no?
Que sí, i tant.
Tenim preparada una sorpresa. Demà, normalment els dimarts la gent ens escolta a la una, però demà han d'avançar una mica, s'han d'apuntar a l'agenda. A les 12:20.
12:20. Començarem conjuntament amb un especial nacional 240 Dia Mundial de la Ràdio. No li hem posat nom realment.
No.
Però ho podem dir així.
Bueno, però nosaltres celebrem el Dia Mundial de la Ràdio fent ràdio, que no hi ha millor manera,
sí, sí,
no?
Sí, sí.
Però demà sí que hem buscat... Jo tinc un cuiner preparat.
Jo també tinc... Jo tinc un pastisser que fa postres, que a més és... demà us ho explico, perquè a més volta pel món, per tot el
sí?
món. Sí, sí.
Doncs mira, demà juntarem un cuiner, un pastisser, i els hem posat un repte. Els hem donat uns ingredients i ens crearan un plat per nosaltres. Això, escolta, no pot dir tothom,
I a més, amb ingredients de... Bueno, anava a explicar-ho... No ho explico.
No expliquis. Però bé, hi haurà plats especials demà que crearan pel programa, per aquí darrere en COPE, a Tarragona i a Lleida, i els juntarem a veure si també es donen idees l'un a l'altre, no? I surt aquí alguna col·laboració. Clar. Escolta, ja sé, un menú radiofònic.
Que està bé tot inventat amb cuina, doncs no.
No.
Cada any, cada dia s'inventen coses noves,
Però hi haurà moltes coses. Que posin la ràdio demà, bé, que la posin ja des de que s'aixequin al matí,
ja.
Però sobretot, bé, no la paguin, si volen, no?
De 12 i 20 a 1 tenim l'especial nacional 240 darrere en COPE a Lleida i Tarragona demà, Dia de la Ràdio, que jo crec que serà força interessant. A Lleida estarem fent el programa en directe des de la sala del Fet Perenya. Arribem a les dues.
Vinga, fins demà.
Adéu.
Adéu.